El matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Un dia més, sóc la Marc Puerto i avui comencem el programa parlant del port de Barcelona, que comença una jornada de portes obertes. I ara parlem del port de Barcelona, que ha organitzat les seves primeres jornades de portes obertes coincidint amb el Dia Marítim Europeu, un esdeveniment que ofereix a la ciutadania l'oportunitat de conèixer de primera mà el funcionament i la importància de la infraestructura catalana, així com també la seva història i els projectes de futur. A través de visites per terra i mar i també diverses activitats lúdiques i divulgatives, els visitants podran conèixer a fons el port de Barcelona. I per conèixer-lo bé, tenim amb nosaltres avui perquè ens expliqui totes aquestes activitats el seu president, el president del port, el Lluís Salvador. Lluís, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'aquestes primeres jornades de portes obertes al port de Barcelona, que a més coincideixen també amb el Dia Marítim Europeu.
Doncs sí, és la primera vegada que portem a terme una iniciativa d'aquestes característiques. La veritat és que els ports del nord d'Europa és un hàbit que es ve portant a terme des de fa molt de temps, però aquí al port de Barcelona no ho havíem fet. Sí que havíem fet iniciatives com el tema del Nadal al port, que vam començar fa 4 o 5 anys d'una forma modesta i que a poc ha anat transformant-se en un gran espai organitzat pel Port de Barcelona, on la ciutadania, especialment de Barcelona, però també de totes les ciutats del voltant, han anat utilitzant el port com un espai on visitar. I aquestes jornades volem continuar amb aquesta voluntat i amb aquesta vocació, que el port sigui més conegut, més accessible, i especialment que hi ha una part molt, molt important del port que habitualment està tancada per motius de seguretat, i que aquests 3 dies, el 24, 25 i 26 de maig, obrirem per a que la gent pugui arribar-hi a llocs on habitualment no hi poden arribar.
Uh-huh. Un dels objectius és continuar apropant el port als ciutadans, oi?
Sí. Els ports històricament han estat espais tancats per diversos motius. Poc a poc ens anem obrint. I és cert que una part del port, que és el Port Vell, que és molt coneguda, molt visitable per part de la ciutadania, però tota la resta, els 10 quilòmetres que hi ha des del World Trade Center fins al riu Llobregat, són 10 quilòmetres lineals, més de 1.000 hectàrees, que estan tancades, que només són accessibles per a les 40.000 persones que hi treballem dins cada dia, però que per a la resta doncs no és possible. I aquí el que hem organitzat doncs són visites marítimes on explicarem el que és el dia a dia del port, visites amb autobusos des de diversos punts de partida, des del Prat de Llobregat, des del barri de la Marina, des de l'espai més central aquí al Port Vell, i poder explicar quina és la funció del port a la ciutadania, com arriben els productes que es troben als mercats importats d'arreu del món, o com el nostre teixit industrial pot exportar a través del Port de Barcelona a 200 ports d'arreu del món. I també, per altre costat, doncs, explicar els nostres projectes en l'àmbit de la descarbonització, tot el que és la inversió que estem portant a terme i que aconseguirem doncs, que en breu, en 2-3 anys, les emissions de les embarcacions dins del port es tendiran a zero, perquè estem electrificant els molls, i d'aquesta manera doncs, volem també que el port no només sigui un port més obert a la gent, sinó que també sigui un port més sostenible i un port que d'alguna manera acabi generant més impactes positius i reduir aquests impactes negatius que històricament ha generat.
Clar, en aquestes jornades de portes obertes hi haurà moltíssimes activitats, moltíssimes experiències, no? Fins i tot, podem dir. Es parlarà de la història del port, també hi haurà activitats lúdiques pels visitants. Explica'ns una miqueta què és això que la gent podrà veure si ve a aquestes portes obertes.
Doncs, com comentava, tenim diverses maneres o diverses ofertes per en aquest cap de setmana. La part marítima, la part dels autobusos, que més o menys el que explicarem serà el present i el futur del port. I després, el port vell, tenim activitats per com a àgora, explicant el que es fa al port, també un petit mercat i un petit espai d'exhibició més lúdica per a passar el cap de setmana en família. I també dins de l'àmbit del Port Vell, que en definitiva el Port Vell és el lloc on va néixer històricament el port de Barcelona, unes visites guiades. Ne tenim de teatralitzades, però ja no les anuncio perquè ja les tenim esgotades. De fet, les 11.000 places, 16.000 places, perdó, que hem posat en oferta per a poder visitar el port, ja hi ha algunes activitats que ja estan esgotades. La veritat és que la resposta ha estat molt ràpida i molt satisfactòria per part de la ciutadania. Visites teatralitzades, que dic, estan plenes, però també visites pel Port Vell explicant la història del Port Vell, que en definitiva també és la història de la ciutat, com va començar el port de Barcelona i com va començar a transformar Barcelona en una ciutat comercial i posteriorment en una ciutat amb la revolució industrial, on, òbviament, el port entrava en aquelles matèries primeres que la indústria que estava apareixent al segle XIX al país necessitava. És un país sense matèries primeres i, per tant, el port va tenir un rol determinant en aquella fase històrica. En definitiva, és una mica explicar la història del port, que també és explicar la història del nostre desenvolupament econòmic com a ciutat i en general el nostre hinterland. Per tant, una mica explicar present, explicar futur, oci, una mica d'activitat adreçada a les famílies a través d'aquest mercat i d'aquests espais d'àgora, i aquestes visites més de caràcter històric, que d'alguna manera també aquesta mirada cap al passat ens ajuda a explicar d'on venim, el per què i per què un port és absolutament determinant per al futur de l'economia d'una ciutat i d'un país.
A més, tot això també amb el lema endinsa't al port, o sigui, al final el propi nom és el que indica, no, tot això, endinsar-te en aquest cas, doncs, a la seva història, a tot el que hi ha i a tot el que podreu explicar durant aquests dies per tothom qui vingui. També hi haurà un mercat mariner amb productes de proximitat i molt més. Heu fet, per exemple, també un sorteig a Instagram, oi?
Sí, dins el que és l'àmbit del Port Vell també hi ha activitats per generar una certa dinàmica a les xarxes socials, poder fer uns fotocalls, on poder fer fotografies, on poder participar a través d'Instagram d'aquest petit concurs. En definitiva, el que volem és socialitzar a la gent en relació al port de Barcelona, una infraestructura econòmica que habitualment li costa, com li passen a la majoria d'infraestructures econòmiques, tenim aquesta relació més de tu a tu amb els ciutadans i amb la ciutadania. També és un espai, aquest cap de setmana, de portes obertes, on intensifiquem les relacions amb el nostre en el nostre entorn, més directe, en els barris, en les associacions de veïns de la Barceloneta, del Gòtic, dels barris de la Marina, del barri del Poble Sec, d'alguna manera, és una relació que hi tenim habitualment bastant fluida, però en aquesta jornada de portes obertes també volem que s'impliquen les associacions de veïns, les associacions de comerciants del nostre entorn, i també molts dels actius més rellevants de caràcter cultural o d'oci que tenim ubicats dins del port també aprofiten i se sumen en aquestes jornades de portes obertes per a també fer portes obertes o per a fer descomptes importants en les seves ofertes. No donaré cap exemple, perquè segurament n'hi diria un i me'n deixaria moltíssims, però hi ha moltes dels espais museogràfics que tenim dins o a l'entorn del Port Vell, i algunes ofertes de caràcter d'oci molt destacades que tenim a l'àmbit del Port Vell, que també s'hi han sumat en aquesta iniciativa i que d'alguna manera li donen més sentit a l'obertura no només del port com a autoritat portuària, sinó també dels nostres concessionaris o d'aquelles infraestructures que es troben a l'entorn del port.
Exacte. Doncs, Lluís Salvador, president del Port de Barcelona, en donem les gràcies per parlar amb nosaltres. Esperem que tothom s'endinsi aquests dies al port per conèixer tot això que teniu al seu abast. I res, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i que vagi molt bé aquests dies.
Moltes gràcies per la col·laboració en la difusió d'aquestes jornades, que són unes primeres jornades i que de cara a futur, doncs, evidentment, de cara als propers anys, a partir de l'experiència, anirem ajustant i afinant per a poder anar avançant en aquest repte, en aquest objectiu de que puguem tenir un port que la ciutadania l'entengui millor i que se'l senti més propi.
Gràcies, i tant que sí, gràcies. I parlem ara de negocis centenaris, d'establiments emblemàtics de Barcelona, perquè la centenària Drogueria Rovira, que va obrir portes el 1910, ha rebut el Premi Nacional de Comerç, un guardó que ha destacat l'especialització, el servei al client, l'acompanyament i la perseverança del negoci, que actualment està regentat per la quarta generació de la família. Així és com es manté un dels comerços, encara, com dèiem, més emblemàtics històrics de la ciutat. I avui tenim el plaer de parlar amb el seu propietari, el Ramon Sagarra. Ramon, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, enhorabona, abans de res, per aquest reconeixement dels 100 anys de la Drogueria Rovira. Vostè és la quarta generació ja de la família que ocupa aquest lloc, oi?
Exacte, jo soc la quarta generació, el premi és... no el centenari, perquè el centenari el van fer el 2010, ja portem 114 anys. El premi ha sigut el primer Premi Nacional de Comerç de Catalunya.
Ah,
és un premi que, bueno, és un reconeixement important que es dona a la Generalitat. Molt contents pel premi, indiscutiblement.
Clar, imagino que molt contents i amb tot un seguit d'històries al darrere. Ara parlàvem de 100 anys, però ja ho heu superat, no? 114, concretament. Com és ser la quarta generació de la família que està aquí? Com ha anat passant això de mans en mans?
Bueno, la veritat és que ser la quarta generació també és una responsabilitat. Totes les generacions hem tingut el nostre què. Al principi era un sistema de drogueria diferent, amb la segona generació era un altre, amb la tercera ha sigut un altre i amb la quarta doncs, ha sigut un altre. Cada vegada més especialització, cada vegada està molt més per donar un servei, un servei molt, molt especial, però bueno, es porta bé, es porta bé. La veritat és que amb aquesta quarta generació que hi han passat algunes coses, com crisis econòmiques, com el problema de la pandèmia i tot això, però bueno, encara estem aquí, que això és important. Al final estem aquí perquè també el client aposta per nosaltres, i això és molt important que es tingui sempre, 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 amb compte, no? Que és molt important que la gent, tots nosaltres, al final comprem el comerç. Perquè si el dia que desapareixi el comerç, passarà igual que quan vam viure el tema de la pandèmia. Veure Barcelona tancada de comerç, que no hi havia llum, que, bueno, tota una sèrie de coses, serà una pena. Per tant, tenim que apostar tots pel comerç, sobretot comerç de proximitat, comerç emblemàtics, comerç centenaris, tot aquest tipus de comerç que dona molta vida a la ciutat i és l'ànima i el cor de la ciutat.
Així és. Al final, aquesta complicitat dels clients, de la gent del voltant, és la que fa que botigues com la vostra es mantingui allà i sigui, doncs, aquesta part històrica de la ciutat, no?, i es mantingui com un dels llocs emblemàtics que encara avui es conserven dintre dels pocs que hi ha, no?
Sí, sí, desgraciadament cada vegada n'hi ha menys, però potser encara serem uns 200 que quedem a Barcelona, i això és molt important. I després una cosa molt important és el tema del tipus de comerç com el nostre, singular, en el qual tot el dia ens ve la gent a demanar-nos consells, tota una sèrie de coses, tenen un problema, digue-li amb una taca, digue-li amb un moble, digue-li amb una pell, amb un cuiro, amb un bolso, etc. I nosaltres sempre donem la solució de com recuperar aquella peça i això influencia moltíssim al final amb la decisió del client que vagi al comerç tradicional, no?
Clar.
Això és molt important.
Clar. Al final, doncs, és aquesta proximitat, aquesta confiança que amb altres establiments, doncs, no passa, no? Això, aquesta confiança de venir i preguntar, de saber també, per exemple, conèixer uns als altres, saber qui són, saber qui és la gent del barri, això fa molt i també hi ha molta gent que no ho ha pogut viure mai, no? Que no ho ha viscut perquè al final doncs, està tot molt més turístic, està tot molt més centralitzat potser a altres zones de Barcelona i aquesta proximitat de barri, podem dir, no l'han pogut viure malauradament. Per exemple, Ramon, què és el que veneu vosaltres a la drogueria? Què és el que es pot trobar?
Bueno, es pot trobar de tot, perquè tenim quasi 30.000 referències. Podem començar trobant tot lo de drogueria, tot lo de drogueria que és molt especialitzada, repeteixo, raspalleria, menatge, plàstics, tot tipus de productes. Amb raspalleria tenim una infinitat de productes i raspalls impressionants, sigui, és igual, raspalls per sabates, raspalls per la roba, raspalls especials per roba de l'Oden, de Kashmir, de llana, de seda, que hi ha tipus de raspalls diferents, raspalls per ordinadors, raspalls per netejar xampinyons, bolets, el que sigui. O sigui, una infinitat de raspalls per accedir a aquell lloc que no pots arribar i tens que tindre un raspall per poder netejar aquella zona. Pues totes aquestes coses, les més difícils o les més inverossímils, estan aquí.
Tot el que puguem imaginar, no? Allà està.
Absolutament, absolutament.
I Ramon, quants anys portes aquí a la drogueria, sent la quarta generació?
Exacte, doncs jo em porto un 40 i algo.
40 i algo.
Exacte. Quin
membre de la família ets?
Bueno, jo sóc el quart.
El quart.
I, exacte.
Suposo que de pares a fills, no estem parlant?
Exacte. Bueno, de besavi, avi, el meu pare, la meva mare, lògicament, que encara viu, que encara ens fa alguna visita puntualment aquí a la botiga, i un servidor.
Al final és qüestió de vocació per l'ofici?
Indiscutible, vocació i tindre... Darrere d'un taulell tens que tindre paciència. Psicologia, moltíssima. Vull dir, moltíssima. Tens que saber i tens que saber entendre el client. A vegades el client et vol dir una cosa però no s'explica del tot bé. Tu vas fent preguntes i arribar al final arribes amb una conclusió al client i tu, no? I llavors, realment, perquè a vegades li preguntes a una persona per quin tipus de pell és o quin tipus de fusta és i al minut saben dir o si està barnissada o si no, o com està tractada. Llavors, tota aquesta sèrie de preguntes els hi tens que fer per donar el diagnòstic exacte perquè li vingui el resultat indicat.
I això, temps enrere, aquests anys enrere, com ha passat d'una generació a l'altra? Us ho han ensenyat mútuament el besavi, l'avi, el pare... Com ha anat tot això?
Indiscutiblement. Bueno, la meva continuïtat, concretament, que és de la que puc parlar, va ser gràcies al meu pare. El meu pare era un gentleman, un crack en tots els aspectes, perquè era una persona que, a part de ser el meu pare, vull dir, hi havia molt bona relació amb tots els aspectes, no? I això va fer que jo continués el negoci gràcies a ell. Això va ser molt important.
Clar, clar, clar. I com veieu el futur? Tu, per exemple...
Bueno, el futur el veig bé sempre i quan les institucions s'impliquin una mica més amb el comerç. Quan dic amb el comerç, jo sempre diferencio, perquè el comerç és molt, tot respectable, però, clar, el comerç emblemàtic, singular, centenari, que porten molts anys, aquests principalment es tenen que cuidar, perquè són comerços ja que són molt diferents d'altres, no? Molt diferents en moltes coses. Perquè, clar, al final, l'especialització també la forma una sèrie d'anys que estàs al front del negoci, no?
Clar.
I això es té que cuidar, perquè si els preservem, aconseguirem que hi siguin. Hi ha maneres per preservar i per aconseguir que hi siguin. Però això és un altre tema i per un altre programa.
I tot això amb canvis que han anat passant al llarg dels anys. No? Ara comentes que portes 40 i tants anys aquí a la drogueria, però clar, t'ha tocat viure moltes èpoques i èpoques complicades, moments complicats, i això no s'ensenya, no? Això al final ho porta un mateix.
Això ho tens que portar a la sang.
Clar,
això ho tens
clar,
que portar a la sang i sempre mirar les coses amb un cert optimisme. No et pots intentar decaure, que a tots ens pot passar, que en un moment donat decaus, però bueno, el meu caràcter positiu, sempre miro les coses d'una altra manera, intento veure sempre la vertient positiva, no?, de les coses, i enfocar-ho cap allà. Sigui el que sigui, sempre hi ha que mirar-ho així, perquè és l'única manera que pots avançar.
Troba que és més complicat, per exemple, mantenir un negoci com aquest en aquests moments que no pas anys enrere, quan ho feia el teu avi, per exemple, o quan ho feia el teu pare?
Indiscutible, indiscutible, perquè ara estàs portant un negoci i és com si portessis exactament igual una empresa.
Clar.
Vull dir, que tens que prendre decisions, tens que d'allò, en el moment que ho va muntar el meu avi, o el meu besavi ja no el vaig conèixer, però el meu avi sí, clar, era tot com, era tot nou, i tot era molt més fàcil, els temes burocràtics també, vull dir, no eren el que són ara, no? Totes aquestes coses, clar, feien que es van generar molts negocis i moltes coses. Avui en dia és mantindre'ls, saber portar-los i, bueno, ja està. Com tot.
I el públic que teniu, i imagino que és públic de tota la vida, que també ha viscut aquest pas de les generacions i que coneixeu potser des de fa molts anys, no? Potser et coneixen a tu des d'abans que estiguessis ocupant aquest càrrec, de quan eres petit, no?
Sí, sí, sí. La veritat és que, clar, aquí tenim un públic molt divers. Tenim la sort de tindre públic tant d'aquí de Barcelona com de Catalunya, com d'arreu i inclús d'Espanya, no? Perquè nosaltres també venem a la resta d'Espanya. Bueno, perquè tenim una pàgina web també que pots accedir a compres, etc. Lògicament no tenim tots els productes perquè és impossible, però llavors necessitaria 3 persones més per portar l'e-commerce de tot el tema de la botiga, no? Amb tanta referència i que després van canviant envasos, etc. No?
Sí, al final, doncs mira, això que comentes de la web és un dels passos d'aquests que heu hagut de fer, no?, per tal de modernitzar-vos i d'estar al dia també amb els temps que corren ara, que tot és molt més digital.
Bueno, la veritat és que nosaltres ja vam ser la primera drogueria que vam tindre una pàgina web.
Imagina't.
Que jo n'he fet 3. Aquesta, la primera va ser una, després amb el motiu del centenari vaig fer una altra pàgina web, una mica abocada també, que es vegi el reflex d'una botiga històrica, d'una botiga especial, d'una botiga amb solera, una botiga diferent, no? I ara últimament vaig fer la nova pàgina web, que és la que es pot accedir també ara, amb tot un, bueno, explicant la història, posant tota part de la història, coses de premsa que han sortit, etc. És una web que val la pena veure-la, perquè a més és una web que també la vaig fer tant en català com en castellà com en anglès. En el món de la drogueria, fer una pàgina de web avui en dia en anglès, i més la nostra, que és una molt, molt, molt treballada, és un tema important, perquè jo també, lògicament, pels motius que nosaltres anem a moltes fires internacionals, etc., també m'interessa perquè els meus proveïdors, etc., estrangers, puguin veure una pàgina web i entendre-la, per això el vaig posar també en anglès.
Escoltant-te, Ramon, el que està clar és que és vocació, que és vocació i estima a l'ofici, estima a la drogueria Rovira i a totes les generacions que han anat passant per aquí, que doncs encara es manté, es continua l'espíritu aquest dels anys passats, però també amb la modernització i les tecnologies que ara venen aquests propers anys. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, enhorabona per mantenir un negoci com aquest i també pel premi que us han donat recentment, com aquests 114 anys que ja porteu aquí a Barcelona. Anem pels 200, no?
Bueno, primer tenim que fer el 125,
bueno,
després el 250.
Ja mirem nosaltres a lo grande, 200, que es diu.
Els 200 estàs parlant de 86 anys més, eh?
Clar, bueno.
Vull dir que, no, ja, probablement jo no hi sigui.
Bueno, si però soc, passarà si una altra generació.
Si sóc, em voldrà estudiar el meu cos la ciència.
Passarà una altra generació. Jo ja ho he mirat a llarg termini.
Esperem que sí sigui.
Gràcies, eh? Que vagi molt bé. Gràcies.
Moltes gràcies
per
a vosaltres per donar-me aquesta possibilitat de parlar amb vosaltres.
Gràcies.
Un plaer.
I de seguida parlem de la nova mesura sobre els excrements de gossos per part dels propietaris al carrer. Una prova d'ADN serà la clau.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Carmen Sevilla y Arturo Fernández.
Casándolos tú y yo, se acaban todos los pleitos.
Dos grandes de nuestro cine, juntos en la tarde del domingo. Camino del Rocío.
Hoy te voy a partir. ¿Qué haces?
Y el Relicario.
Me enamoré de ti desde el primer momento.
¿No sería al ver el retrato del Relicario?
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español en 13.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
ADN pels excrements dels gossos al carrer. La nova mesura que preveu acabar amb la irresponsabilitat dels seus amos i mestresses. I atenció amb el que expliquem ara, perquè els ajuntaments estan adoptant mesures més avançades per tal d'abordar el problema dels excrements de gossos als carrers a causa de la falta d'efectivitat de les campanyes de conscienciació. Una d'aquestes mesures és la implementació de proves d'ADN a mascotes per identificar els propietaris irresponsables que no recullen les deixalles dels seus animals. Diversos municipis, com per exemple Parets del Vallès, Tordera o la Seu d'Urgell, han establert un cens de gossos amb identificació genètica on els gossos censats entren en una base de dades municipal. Una vegada que els gossos estan registrats, se'ls assigna una xapa amb un codi QR que facilita la seva identificació en cas de pèrdua i permet l'accés al perfil genètic si el propietari no recull els excrements de l'animal, la qual cosa resulta en una sanció. A més, es destaca també el risc sanitari de deixar les deixalles en la via pública, ja que poden transmetre malalties greus als humans. Precisament sobre aquest tema en parlem amb la Imma Sabater, que és infermera veterinària i terapeuta felina certificada a la clínica Anadon Veterinaris. Imma, molt bon dia.
Hola.
Clar, parlem d'aquesta nova mesura, aquesta nova norma, no?, que al final es resumeix en proves d'ADN als excrements dels gossos, no?, per tal d'identificar així el seu amo, la seva mestressa, els propietaris.
Sí. A mi, personalment, la iniciativa no crec que tingui gaire èxit, però aquesta és la meva opinió personal. Per què? Perquè no pot recollir les caques del carrer algú que passi per allí, que ha vingut de viatge, que igual un gos que no té xip, perquè encara que sigui obligatori, molts no n'hi porten. Saps el que vull dir? No, i a més que té un cost que jo no sé qui l'acabarà pagant, tot el cost que té enviar aquesta prova al laboratori, perquè clar, tot això té unes despeses.
Mm-hmm.
Llavors, jo com a prova Sí, sabràs qui és, si està censat, si... No crec que tingui gaire èxit i crec que serà molt, molt car. A mi el que sí m'agradaria parlar amb tu avui és els riscos que té no recollir
Exacte.
Les femtes del gos per la salut, que és el que a mi m'interessa més, a mi el tema
Exacte.
Polític.
T'anava a preguntar per això, t'anava a preguntar.
Ara sí, això sí que m'interessa explicar a la gent, bueno, i primer de tot, d'entrar en el tema tècnic, diguéssim, dir que és una marranada no recull els excrements de la nostra mascota del carrer. És una falta de responsabilitat enorme.
Mm-hmm.
Però, bueno, deixant això clar i sabent que efectivament hi ha persones que no recullen les femtes dels seus gossos, doncs parlarem dels perills que té, oi?
Sí, exacte. Els perills que té, els riscos que té doncs, a la via pública.
Sí.
Quins riscos tant per les persones, no?, com pel medi ambient en si, també.
Correcte, i per unes altres mascotes que igual sí, els propietaris recolleixen i tenen aquesta mesura de seguretat, bueno, i de ser cívics, no?
Exacte.
És el que tindríem que fer tots.
Sí.
El primer són paràsits. La femta dels gossos poden contenir ous de paràsits, com cucs intestinals, que poden ser ovejàrdies o bé tènies. Si el teu gos entra en contacte amb aquesta femta i després es llepa les potes o el musell, podria ingerir aquests paràsits i ficar-se malalt. A més, alguns d'aquests paràsits poden transmetre's als humans, especialment als nens, que són els que juguen sempre pel terra.
Mm-hmm.
Això és preocupant. Després, malalties virals. Algunes malalties virals, com és la parvovirosi canina, que segurament l'heu sentit anomenar, es propaga a través de la femta. Si el teu gos no està vacunat i entra en contacte amb una femta infectada, podria contreure la malaltia. I aquesta malaltia, si no s'agafa a temps, és mortal. Després, bacteris. La femta dels gossos poden contenir bacteris nocius com el E. coli o la salmonella, que també és molt coneguda. Aquests bacteris poden causar malalties gastrointestinals tant en gossos com en humans. Perfecte. Doncs continuo.
Sí, continua.
Vale. La femta de gossos poden contenir diversos tipus de paràsits, bacteris i virus que poden causar malalties tant en humans com en altres gossos. Val. Ara molta gent s'està preguntant, però com pot ser això? Com se pot contagiar? Bé, hi ha diverses maneres. Una és el contacte directe. El teu gos llepa o ingereix femta d'un gos que està contaminat i pot contreure una infecció. Els gossos sovint exploren el seu entorn amb la boca, amb el nas, i ells tasten tot. Doncs bé, aquesta seria la manera directa de que es pot infectar el nostre gos. Una altra manera seria indirecta, que fins i tot sense contacte els paràsits i bacteris poden sobreviure en el sòl durant molt de temps. Si el teu gos camina sobre una àrea contaminada, encara que ja no estigui la femta allà, i després es llepa les potes, pot ingerir aquest patogen.
Mm-hmm.
Per això, per el que hem dit, sobreviu molt de temps. I la transmissió a humans és també molt fàcil. Els humans poden contreure malalties de la femta de gossos a través de contacte directe per recollir les femtes sense guants, per exemple, d'un gos que està contaminat. O indirecta, com podria ser els nens petits que juguen al terra i estan jugant amb les mans i toquen on ha hagut una femta, després es llepen, l'humà també agafa aquesta mà del nen abans de rentar-se les mans, i és una cadena que
és
no cabe.
És una roda, exacte. Exacte.
Així que el meu consell seria, per protegir-te a tu i al teu gos, és important evitar sempre el contacte amb la femta d'altres gossos. I si se fa nosa i la vols recollir, encara que no sigui la del teu gos, sisplau, amb guants, sempre amb guants. I rebutges les bosses o un contenidor d'escombraries especial per això. I sempre mantindre el teu gos amb la corretja, que a més és obligatori, quan estiguis passejant-lo i en àrees públiques que veus que hi ha molts gossos i poden tindre contacte amb femtes que estan contaminades.
Clar. Al final es tracta d'un tema de salut pública, no? És un problema...
Exacte.
És un problema de salut pública, però clar...
Greu.
Exacte, sobretot greu, però clar, si amb aquesta mesura, que és el que comentaves en un principi, tampoc creiem que es pugui acabar amb això, realment existeix una solució? D'alguna manera es podria acabar amb aquestes persones irresponsables?
Home, jo crec que la manera que a tots ens fa més mal són multes, diners. I encara que soni molt malament, és de l'única manera que aprenem. És veritat això, eh? Uh-huh. Així, jo crec que seria la manera que tots... No, només pensar que te pot costar molt, i no parlo de 25 o 50 euros, diners, 300 euros, saps? Com el carnet de conduir.
Exacte.
És igual. Perquè és l'única manera que jo crec que, a més, de consciència de veritat, que el que acabo de dir és greu, perquè el teu gos es pot morir amb qualsevol de les coses que he dit, amb un paràsit d'aquestos, amb una malaltia viral, amb els bacteris, es pot arribar a morir, i tu te pots contagiar i també ho pots passar malament.
Sí, sí.
Només per la teva salut, ara, si me dius una mesura que jo crec que aprenem, els diners, nosaltres aprenem així.
Sí, malauradament s'ha d'arribar fins a aquests punts.
Sí.
T'anava a comentar, Imma, també, cada cop hi ha més gent responsable. Vosaltres, per exemple, com a veterinaris, teniu aquesta percepció de que cada cop hi ha gent més responsable o no passa això?
Sí. Jo crec que sí, i imagina't que fins i tot ara moltíssima gent porta una ampolleta d'aigua petiteta o un spray petitet amb aigua i lleixiu, i després de recollir les centes del gos amb la bosseta i llançar-les, llança una mica d'aquest spray, que em sembla perfecte.
Uh-huh.
O sigui que jo crec que sí, que cada vegada, i més gent que ha tingut gos de fa molt temps o que té nens petits, jo crec que cada vegada ens conscienciem més. A més, ja t'he dit que és una marranada.
Sí, sí, sí. Últimament també es veu aquestes ampolles d'aigua. I és que, clar, normal, ara últimament també veiem, no? Ara comentaves això d'aquesta aigua, no? D'aquesta ampolleta petiteta que porten els propietaris a sobre. I és que ara ja veiem també en els carrers, en les cantonades, ampolles grans d'aigua, no? Per la gent, si per exemple no se l'emporta de casa, doncs que puguin també utilitzar la que està al carrer per en aquest cas pel pipí dels gossos, no? I de les gosses, en aquest cas, doncs també veiem conscienciació una mica entorn a això, no?
Sí, jo crec que cada vegada la gent es mentalitza més de què és important.
Clar.
A més que és una marranada, home, no recollir les fentes del teu gos.
Uh-huh.
Com, vull dir, és que tenim que ser cívics. Després, quan tothom surt de viatge a uns altres països que ho fan, tothom m'ha encantat, perquè no ho fas tu a casa, comencem per casa.
Mm-hmm, exacte. Sí, al final es tracta de ser responsables amb això, amb totes les altres coses que comporta també tenir una mascota, i al final, doncs, si decideixes tenir-lo, anar amb totes les conseqüències, no? I amb tot el que comporta, sent responsable i volent el benefici, no? cap a l'animal. Així que, Imma, et donem les gràcies d'haver parlat amb nosaltres sobre
gràcies
aquest tema.
Veurem
si aquesta mesura de l'ADN funciona o no, però...
A veure.
Però és una feinada, clar. Sí, haurem de veure com avança tot plegat.
Sí.
Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, adéu, merci. Adéu.
I l'Hospital de Sant Pau ha desenvolupat un vídeo que ajuda a diagnosticar els pacients que tenen migranyes amb aura visual. Es tracta de l'eina Auravision, que recopila en forma d'animacions les 6 aures visuals més freqüents que presenten fins al 30% dels pacients i que ha estat desenvolupada per les dificultats lligades al diagnòstic. Sobre el tema en parlem, perquè ens ho expliqui, amb el doctor Robert Balís. Robert, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, es tracta d'un vídeo que heu creat, no?, des de l'equip de la unitat de cefalees i neuràlgies del Servei de Neurologia de l'Hospital. Com ha estat això i en quin moment s'ha decidit fer això?
Bé, s'ha decidit perquè realment els malalts que tenen l'aura de la migranya tenen força problemes per descriure el que ven. És un trastorn visual transitori que dura una mitja de 30 minuts, sempre més de 5 minuts i menys d'una hora aproximadament, i aleshores descriure el que una persona veu durant un interval de temps que més angoixa, sobretot les primeres vegades, doncs és molt difícil. També s'ha provat de que lo dibuixin, però és molt complicat, la gent no té habilitats plàstiques, la majoria de la gent, com per dibuixar això. I aleshores, pues, bueno, hi ha força imatges a internet, fotografies que han creat persones, però que realment són fotografies molt variopintes i que no reflecteixen el que realment els malalts veuen. Per aquest motiu van començar a preguntar-los i, mica en mica, van amb un expert audiovisuals, van començar a dissenyar aquest vídeo. Són 6 situacions gravades en l'Hospital de Sant Pau, en el recinte modernista, un entorn incomparable, en el que suposades persones van caminant i comencen a veure aquests fenòmens. Són 6 els fenòmens més freqüents que relaten els malalts amb migranya. I això és una situació que realment lo que realment és, diguem-ne, útil des del punt de vista del pacient és que per fi pot veure el que ell veu en un vídeo, però des del punt de vista del metge és també molt útil perquè hi ha molts metges que veuen a malalts amb migranya, no només els neuròlegs, els metges d'urgència, els pediatres, els oftalmòlegs, i realment doncs d'aquesta manera poden ensenyar als malalts aquest trastorn, saber si es identifiquen, perquè també hi ha altres malalties que poden donar un trastorn visual transitori que poden ser fins i tot perilloses, ictus, malalties dels ulls, lesions cerebrals, etc. El que passa que l'aura visual de la migranya dona uns fenòmens que són gairebé prototípics super exclusius de la migranya. Per tant, els malalts que reconeixen aquests fenòmens probablement tindran una migranya. Això deixa d'entrada més tranquil al metge i al malalt, doncs, evidentment. Mm-hmm. No?
Exacte. Perquè aquestes aures com són? En què consisteixen? Sí. I en quin moment apareixen? Perquè, clar, no tothom que té migranya pateix aquestes aures.
Sí, la migranya és la malaltia més freqüent de la humanitat. Afecta el 12% de la humanitat, segons l'OMS. Aleshores, de tots els malalts que tenen migranya, un 30%, és a dir, un de cada 3, un de cada 4, tenen gairebé sempre, al principi de l'atac de migranya, abans de desenvolupar el dolor, el mal de cap, tenen aquest fenomen que té de mitja uns 30 minuts aproximadament. Alguns són 10, alguns són 40, però la mitja són 30 minuts. És un fenomen visual que comença habitualment a poc a poc i que pot arribar a turbular tot el camp visual dels dos ulls. No és només un ull, són els dos, perquè és un fenomen cerebral. Aleshores, pots veure tot el camp visual ple d'aquest fenomen visual o només un costat dels dos ulls. I el fenomen visual, pues, com t'he dit, hi ha 6 patrons, essencialment. El més freqüent és el més perillós, precisament. És el que es diu fotòpsies, punts brillants, llumetes, que realment poden omplir tot el camp visual, apareixen a poc durant uns 30 minuts i desapareixen a poc. Les fotòpsies són les que entranyen més confusió diagnòstica perquè hi ha moltes condicions mèdiques que poden produir-la. Hi ha, per exemple, doncs, una baixada de tensió de sucre abans de marejar-te pot donar-te aquestes pampallugues, aquests punts brillants que són les fotòpsies. En fi, és el més perillós del punt de vista de que entranya més confusió. Però, com t'he dit, hi ha altres. Hi ha un que es diu fortificació espectral, que és com una doble línia amb punxes, una hemicircunferència amb punxes, luminosa de color blanc. Les aures gairebé sempre són de color blanc, gris, no són de coloraines. I gairebé sempre són coses aristades, geomètriques. No solen ser figures curves ni figures, diguem-ne, esfèriques. Una altra típica és una taca que apareix mica en mica en el camp visual, que les taques en medicina es diuen escotomes, i que té un rivet que espurneja, es diu escotoma espurnejant. Mica en mica apareix en el camp visual, pot omplir mig camp visual habitualment i després desapareix en uns 30 minuts. També pot ser només l'escotoma, és a dir, només la taca en forma de munxeta, es diu així, escotoma C-shape en forma de munxeta. Hi ha una altra que també és el més clàssic, la visió borrosa. Una àrea del camp visual es comença a enterbolir com si el malalt veiés aigües. De vegades és tot el camp visual en forma d'aigües, de vegades és només la perifèria, com si miressis per un telescopi i en lloc de veure negra la perifèria, veus aigües en blanc, gris i negre. No? Per tant, són 6 fenòmens que són els més freqüents. Hi ha més fenòmens, però aquests són els que són gairebé exclusius del malalt amb migranya i gairebé sempre després vindrà el mal de cap, però hi ha un 6% de malalts amb migranya que no desenvolupen mai el mal de cap en les seves vides i només fan l'aura. Vull dir, el típic és la migranya, és el mal de cap, però no sempre. Hi ha malalts que només faran precisament l'aura. I el problema, com dic, no és quan això es va repetint en la vida, sinó quan comença la vida. La primera vegada que una persona veu aquestes coses, pues, com te dic, poden ser altres problemes que estan produint-lo. Una vegada, com va ja ha fet diversos episodis d'aquests, pues no hi ha cap malaltia que vagi repetint això a la vida que no sigui la migranya, no?
Clar, ja saps el que és. I amb això, amb aquest vídeo, no, que heu desenvolupat, doncs permet, en certa manera, posar-se en la pell, no, posar-se en els ulls dels pacients que ho pateixen, i que molts cops, com abans vostè comentava, no saben com explicar i com descriure en paraules. Exacte. Aquestes aures que tenen desenvolupades i que pateixen amb la migranya. El vídeo, però, és gratuït, no? Aquesta eina és gratuïta i s'ha desenvolupat també per facilitar la vida als metges, oi?
Exacte. A més, l'estem fins i tot ja validant. Realment, els primers sorpresos amb el vídeo som nosaltres mateixos, perquè jo porto 20 anys dedicant-me a la migranya, i fins que no van començar a preguntar als malalts i mica han dissenyat aquest vídeo, no ens hem adonat d'exactament el que veuen els malalts, perquè jo tenia una altra idea preconcebuda dels articles mèdics de lo que els malalts estaven dient, i no és això. Per exemple, hi ha molts metges que es dediquen a la migranya, però jo, que pensen que hi ha molt de coloraina a la migranya, molt colorides, i no, són en blanc, gris, i mai en negre. Vull dir, la migranya, diem sempre que l'aura és un fenomen positiu, hi ha més llum de la normal i no es veu en negre. Quan una persona deixa de veure en negre, això pot ser un problema vascular cerebral, poden ser moltes coses. L'altre tema és el colorido. La migranya, quan té molta coloraina l'aura, probablement no sigui migranyosa i sigui d'una altra causa. Pot ser perquè està prenent algun medicament que el pot produir el malalt, pot ser una epilèpsia, poden ser moltes coses. Per tant, fent els vídeos, fins i tot hem après moltes coses sobre l'aura. Realment, les aures que hi ha a internet, en YouTube, en Google, no s'assemblen molt precisament a el que diuen els malalts. I per aquest motiu l'hem fet. Realment ara comença a ser realment curiós veure com els malalts s'exciten quan per fi veuen el que ells han vist en el vídeo. No és un vídeo només de 8 minuts, potser la primera aura no, la segona no, la tercera, ostres, això! I després, s'ha de dir que després d'aquesta excitació inicial, quan reconeixen un patró, després ja comencen a matisar, sí, això, però potser això és més gran, això menys luminós, però no, l'important és que han reconegut el patró, no? Després ja venen els matisos, evidentment.
Exacte. Sí. I, clar, quins riscos té per la salut aquestes aures? Veure i tenir, aquests efectes secundaris, podem dir, de la migranya. Té algun risc per la salut? Pot comportar després amb alguna altra malaltia o no?
No, el risc primer és la confusió diagnòstica. Vull dir, quan comença la primera aura en la vida, sobretot en gent jove, pensa que la migranya debuta tan aviat com als 4 anys, però hi ha una edat de debut realment la més freqüent, que és quan un és adult jove. És cert que les dones en les primeres regles ja poden debutar també, però gairebé tothom ha debutat ja als 30-40 anys. No? Aleshores, el perill és que en aquest primer episodi d'aura, ja sigui amb el de cap posterior o sense, s'escapi un altre diagnòstic. Aquest és el perill. Una vegada diagnosticada l'aura, la migranya madura no entranya cap perill. Sí que és cert que les aures complexes, però complexes vol dir aures que duren més d'una hora, aures en les que es veuen coses molt rares i aures visuals en les que hi ha altres símptomes a part de lo visual, perquè alguns malalts no només veuen coses, sinó que a més els dorm una part del cos, parlen una mica raro, comencen a farfugellar, i fins i tot en algun malalt pot caure un braç o pot caure una cama, com si fos una hemiparèsia d'un ictus. No? En aquests malalts que fan aures complexes i perllongades sí que hi ha un risc d'ictus. Per tant, sempre s'ha d'anar al metge de família el primer per comptar la migranya, i finalment el metge de família, si no ho té clar, doncs t'enviarà un neuròleg. Però com dic, realment el risc és aquest. Uh-huh. I per tant, en les aures normals no hi ha riscos. Sempre que un malalt debuta amb una migranya con aura es recomana una ressonància cerebral, això és una recomanació internacional, però no és per estudiar la migranya, sinó per descartar altres coses a l'inici del quadre.
D'acord. I clar, en el dia a dia, aquesta gent que ho pateix, doncs suposo que deuen estar limitats, no?, en fer les seves activitats diàries, sí. No? Sí. Com els afecta això i quines mesures poden prendre?
Bueno, realment, l'aura discapacita des del punt de vista, sobretot, de professionals que tinguin perill per tindre un accident, conductors, pues, se m'acudeix un palet en una vestida, cuidado amb això, no? Te pots quedar enlluernat i, per tant, en aquell moment pues, tindrà un accident. Des del punt de vista de discapacitat, la migranya és la segona malaltia de discapacitat de la humanitat, però el que s'ha de dir és que aquesta discapacitat la produeix el dolor, no la produeix l'aura, perquè l'aura només dura habitualment 30, 40, no arriba a més de 60 minuts, no? Per tant, en si, discapacitat en l'aura no és. La malaltia és la més de la segona més discapacitat de la humanitat, però pel tema del dolor, no?
Ja. Yeah. I la gent que té migranyes, ja per acabar, doctor, sí. En algun moment arribarà, per exemple, una cura que aquesta gent que pateix migranyes deixi de patir-la i deixi de tenir aquesta incapacitat, podem dir, per la seva vida, pel resta de la seva vida?
Sí. Hem fet un gran esforç des de la Societat Espanyola de Neurologia en realment explicar que hi ha nous tractaments, que els malalts amb migranya han d'anar a les unitats de cefalees quan tenen migranyes realment greus i discapacitats, perquè tenim nous tractaments. No hi ha una cura, la malaltia és en si hereditària, per tant la migranya s'hereta, és cert que segons els factors ambientals del teu entorn tindràs més o menys atacs de migranya a la vida, però és hereditària, per tant la cura evidentment serà algun dia la teràpia gènica, però en aquest moment no. Aleshores, què tenim? Tenim tractaments de dos tipus. Tractaments pel dolor, per la crisi de migranya, i tenim tractaments per evitar, en lo possible, que tinguis moltes migranyes. No te la curen, però sí que te la redueixen i molt, tant en freqüència com en intensitat. Aquests medicaments abans eren pastilles, tenien alguns efectes secundaris, no agradaven molt als malalts, però des de ja fa molt de temps tenim ara medicacions punxades, subcutànies i fins i tot intravenoses, són els anticossos monoclonals, tenim el Botox, que el van descobrir nosaltres, els neuroles, no els estètics. En fi, tenim força medicaments en els hospitals, són medicaments hospitalaris. Per tant, en els casos més greus de migranya, els metges de família es deriven a les unitats de cefalea dels hospitals per ser tractats. I el malalt, el que li traiem és discapacitat. No li curem, però pot fer una vida més o menys normal si té sort amb aquests medicaments.
Mm-hmm. Doncs, doctor Robert Balist, moltíssimes gràcies per parlar-nos de la migranya i d'aquest nou avenç per les aures visuals que pateixen molts d'aquests pacients que tenen migranyes en el seu dia a dia i que els hi compliquen i els incapaciten una mica la vida. Gràcies.
Molt bé, ha estat un plaer. Moltes gràcies.
Algunes pors o fòbies que desenvolupem al llarg de la nostra vida no tenen explicació, o almenys que nosaltres ens la sapiguem. Mentre que, per exemple, altres sí que tenen algun motiu o alguna raó concreta. I un dels motius pot ser la connexió entre la genètica i les pors. Per això, avui li volem preguntar concretament a una experta si heretem les pors i les fòbies dels gens dels nostres pares. Li preguntem, com dèiem, a la Sara Lázaro Navarro, que és coach de salut i terapeuta emocional, autora del llibre Emociones en Juego. Sara, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mar.
Claro,
¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Se ha descubierto que ciertos cambios químicos en el ADN pueden influir en la expresión de genes relacionados con el estrés y el miedo, pero realmente, ¿qué conexiones puede haber entre la genética y las fobias en la herencia emocional?
Bueno, lo que ya sabemos, gracias también a la epigenética, es que heredamos las emociones, y ahí vienen los miedos, ¿no?, de nuestros antepasados. Por suerte, ahora ya sabemos eso, y sí nos damos cuenta que personas que no encuentran el porqué de un miedo, digamos, de una fobia, del estrés o de una tristeza, que no la encuentran en su vida, está en vidas anteriores, ¿no?, de sus ancestros. Y esto se refleja en estos marcadores que hacen que los genes se expresen de una manera u otra. Mira, en un ejemplo muy 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 que está muy estudiado, que es de los nietos de las personas de los sobrevivientes del Holocausto, ¿no? En donde ellos vivieron mucho estrés, entre otras cosas, ¿no? Entonces, los nietos tienen el cortisol muy alto. O sea, cualquier cosa les desemboca en un estrés. Y eso es por la herencia que tienen, por ejemplo.
Uh-huh.
Entonces, sí que realmente heredamos miedos y que luego se enfocan en fobias.
Claro. Claro, sí que es verdad que ciertos traumas o ciertos miedos pueden heredarse, ¿no?, a través de la genética, pero también imagino que el entorno, la vida de cada uno y al final las experiencias hacen también, y supongo que son un factor que influye muchísimo en el hecho de tener una fobia o un miedo, ¿no?, aparte de la parte más genética.
Sí. Porque, por ejemplo, detrás de la fobia, tú puedes tener miedo, no sé, por ejemplo, a los perros, ¿no? Porque a lo mejor te mordieron. Pero en ese momento que te mordieron, ¿qué te estaba pasando? Si estabas en un momento de estrés, enfocas el miedo en aquello que te pasa en ese momento. Por ejemplo, yo hablo de las realidades, ¿no? Hay un hecho y muchas interpretaciones, ¿no? Y la realidad es lo que tú tienes dentro y los pones fuera con la realidad que hay fuera, ¿no? Así se crea una realidad. Entonces, nosotros somos producto de lo que heredamos y según lo que uno hereda, así ve su realidad. Entonces ya empieza todo mucho más allá que lo que nosotros vivimos, ¿no?
Claro.
Entonces, si ya heredas un estado ansioso, por decirlo de alguna manera, o una tristeza o una predisposición más a tener depresión, por ejemplo, pues todo eso hará que, dependiendo del entorno en el que te muevas, va a ser más fácil que tengas fobias y sobre todo miedos.
Claro.
Muy marcados, ¿no?
Claro.
De alguna manera.
Imagino también que al tener, por ejemplo, los padres, ¿no?, que tienen ahora mismo, decías, ¿no?, una depresión, ¿no?, un estado de ánimo concreto más triste a lo mejor o con más miedos, sí, a según qué cosas, esto al final pues va a influir, ¿no?, a la crianza de los niños, el niño
totalmente
percibirá esto y al final a lo mejor también lo va a desarrollar el pequeño, ¿no? Pero por
sí,
ejemplo, ¿qué miedos serían aparte de estos los más frecuentes a la hora de heredar genéticamente de nuestros padres?
Los miedos más frecuentes. Bueno, al final detrás de todo hay un miedo. Se puede heredar cualquier cosa, además. Esto es como muy difícil. Claro, todos somos biológicamente individuales, ¿no? Es por eso que, ya por decir algo del entorno, ¿no?, las dietas no nos funcionan a todos. O sea, el 98% de las dietas, por ejemplo, no nos funcionan a todos porque somos diferentes. Lo que a ti te va bien, si a ti te va bien la manzana, pues a mí me va bien la pera para perder peso, por ejemplo, ¿no? O sea, todo es digamos que para cualquier cosa tenemos unos efectos secundarios enormes, ¿no? Pero gracias a la epigenética vamos solamente a centrarnos en la persona porque biológicamente somos independientes. Entonces, por eso es tan difícil contestar esa pregunta, ¿no?
Uh-huh.
Porque el miedo, dependiendo de lo que tú has heredado, te va a dar para una cosa u otra.
Claro.
Por ejemplo, mira, hay otro estudio que se ha hecho con gemelos idénticos, ¿no? Entonces, pues eso, mismos padres, mismo entorno, dentro de casa, fuera de casa, misma alimentación, todo el entorno exactamente igual. Y uno empieza a desarrollar un tipo de enfermedades que el otro no, y un tipo de carácter que el otro no. Y esa es la herencia. Entonces así tú ves las cosas y te creas tu realidad.
Uh-huh. Y al final,
porque no partimos de que tenemos 6 años, ay, digo, de que nacimos, partimos de mucho antes.
Ya. Yeah. Claro. Y al final, pues, lo ha desarrollado uno y el otro no, ¿no? Al final, en la historia de estos gemelos idénticos, pues, es que lo ha heredado solo uno de ellos.
Sí, sí. Solamente uno ha heredado unos miedos que el otro no. Y estos miedos te están influyendo en cómo tú vives tu realidad.
Claro.
Porque siempre decimos que es eso, hay un hecho, pero infinitas realidades.
Uh-huh.
Infinitas interpretaciones, ¿no? Y eso depende de lo que uno tiene. Si tú has nacido con una herencia de miedoso, con todo, o tienes siempre temor o lo que sea, pues tú vas a enfrentar las cosas de esa manera, siempre con miedo. En cambio, el otro no.
Sí que es cierto, tengo aquí el dato, y es que en el ámbito de las fobias específicas que antes te comentaba, por ejemplo, la claustrofobia y la acrofobia, concretamente, ¿estos dos son bastante frecuentes a la hora de heredarlos o no tienen nada que ver?
Sí, puede ser también muy frecuente, está muy relacionado con el miedo a vivir, por ejemplo, ¿no? Estos dos.
Uh-huh.
Mira, otra cosa que decías del entorno, es que, por ejemplo, desde los 0 hasta los 6, bueno, desde que ya que estamos en el vientre materno, ¿no? Estamos conectados, los bebés están conectados hasta los 6 años a la madre, después a las emociones de la madre, después de los 6 a los 12 a las emociones de la madre y el padre. Después comienza, empieza esa preadolescencia, pero es simplemente porque el niño se desconecta de las emociones del padre, de la madre, y se empieza a enfrentar a lo suyo. Y claro, es aquí cuando empieza ese, digamos,
el exterior,
el niño está perdido,
¿no?
Claro. Sí, empieza a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Pero aún así, porque muchas veces tratamos con problemas que tiene, yo qué sé, un niño que tenga, que sea un poco, digamos, tartamudo. En niños pequeños se trata a la madre, porque está chupando, absorbiendo las emociones que está viviendo la madre. Sin embargo, al niño no le pasa nada. Uh-huh. Tratas a la madre y al niño le desaparece el tartamudeo, ¿no? O sea que el entorno tiene mucho que ver, pero desde luego empieza todo con la herencia emocional.
¿Y hay algún método o de alguna forma que podamos evitar el hecho de heredar según qué miedos o no?
No, porque lo que heredas, heredas. Ahora, lo que sí puedes hacer o lo que se puede hacer
es tratarlo después,
liberarse. Exacto, claro. Tratarlo después, liberarse de esos miedos que son heredados, sí. Claro. Con la sanación cuántica, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Con eso.
Pues, Sara Lázaro, muchísimas gracias por hablar con nosotros sobre este tema tan interesante. Y ahora ya sabemos el origen de algunos de los miedos o fobias, si es que los que nos escuchan tienen algunos. La culpa a los padres. Muchísimas
bueno, y
gracias.
Y también, Mar, decirte que las fobias se sanan, ¿eh?
Claro, claro. Sí. Al final todo tiene solución.
Todo tiene solución.
Y se puede tratar y como tú decías, pues sanar de alguna manera. Muchísimas gracias, Sara. Que vaya
gracias
muy bien.
Gracias a ti, Mar. Chao.
I en uns minuts descobrim què és la resiliència, un nou mètode per implementar el sentit de l'humor des de ben petits.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Un país vale lo que valen sus medios de comunicación.
El poder siempre llama, señala, presiona.
Pero las amenazas actuales nada tienen que ver con cualquier tiempo pasado.
Buscan que no te contemos lo que otros callan.
En COPE somos conscientes de ello y trabajamos cada día por la verdad.
Queremos ayudarte a entender lo que pasa a tu alrededor.
Queremos construir una sociedad más libre y mejor informada, alejada de manipulaciones.
Por eso, ahora más que nunca, te damos las gracias por escucharnos.
Por confiar en nuestra forma de hacer radio.
COPE. Estar informado.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Atenció al que expliquem ara, perquè una professora vol implementar el sentit de l'humor en els més petits, i així és com ho fa. Riure és vital a la vida i tenir sentit de l'humor també. Ens ajuda a afrontar situacions complicades, a veure les coses d'una altra manera, i si a sobre són compartits aquests riures i aquest sentit de l'humor, doncs encara millor. I parlem d'això perquè recentment una professora del grau d'educació de la Universitat Abat Oliba Ceu, l'Andrea de Carlos Buján, ha presentat la tesi El sentit de l'humor com a element clau pel foment d'un ambient educatiu resilient en educació primària. Resiliència en acció, es diu. Aquest és el nom que rep la tesi que ha presentat l'Andrea precisament per aquest motiu, per fer riure i per posar sentit de l'humor a la vida de tots aquests nens i nenes de primària. Andrea, molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies per invitar-me a explicar una miqueta aquesta tesi doctoral.
Clar, parlem d'una recerca que ha obert un gran ventall de temes educatius relacionats amb aquest bon ambient, amb aquesta resiliència, no? Li has posat aquest nom. Clar, quin paper té això en l'educació?
Doncs considerem que el sentit de l'humor és una de les fortaleses del caràcter és un mecanisme que ens pot ajudar tant a nivell intrapersonal, és a dir, a superar aquelles coses que ens afectin a nosaltres mateixos, com també a un nivell més interpersonal, no? A millorar les relacions entre les persones que tenim al voltant. Llavors, en una escola, el sentit de l'humor pot ser una eina que ajudi els alumnes a estar més motivats per aprendre, també a tolerar una mica més aquesta frustració que a vegades apareix envers els problemes o els errors, i ens pot ajudar també a millorar els vincles amb els companys i amb els mestres. Uh-huh. El sentit de l'humor s'ha estudiat en altres disciplines, sobretot en l'àmbit mèdic, amb la figura dels pallassos als hospitals, no? Com ajuden a disminuir els sentiments d'angoixa o depressius, no? Com ajuden els infants a tenir una millor estada en l'àmbit hospitalari. També s'ha estudiat molt en l'àmbit empresarial, en quant a la figura d'un bon líder, com un líder amb sentit de l'humor o que fomenti el sentit de l'humor entre l'equip de treball, doncs, ajuda a que la productivitat augmenti, a que doncs, tothom estigui més còmode en l'ambient de treball, però resulta sorprenent que a l'àmbit educatiu, tot i compartir alguns d'aquests trets, no, com pot ser que els nens se sentin millor en aquest ambient, o com un professor també, d'alguna manera, és un líder que coordina un equip, doncs és pràcticament inexistent aquesta investigació.
Mm-hmm. Clar, el sentit de l'humor és important a tots els aspectes de la vida en general, no? Sempre es diu que s'ha de posar sentit de l'humor a la vida, no? I en aquest cas, doncs, en l'educació, i que els nens creixin ja amb això incorporat, no?, de base, doncs encara és més positiu, no?, de cara a quan vagin creixent. Però quina relació hi ha, per exemple, entre aquest sentit de l'humor i la paraula resiliència?
Doncs avui en dia s'ha demostrat que és fonamental que els alumnes aprenguin a ser resilients, és a dir, a tenir aquesta capacitat de no només saber enfrontar-te a una situació, saber afrontar-la i acceptar-la, sinó ser capaç de créixer a través d'un problema o d'un obstacle que et trobis a la vida. I resulta sorprenent també que en molts qüestionaris i test per avaluar el nivell de resiliència d'una persona, el sentit de l'humor apareix com un dels ítems que es valora. També hi ha moltes classificacions de pilars de resiliència, no?, segons molts experts. No? Doncs nombren una sèrie de pilars, factors, que ajuden a que una persona sigui resilient. Per exemple, la majoria coincideix en afirmar que és gairebé impossible que una persona pugui ser resilient si no té un vincle fort amb alguna altra persona. I després, a partir d'aquests vincles interpersonals, doncs hi ha molts altres pilars, no? Com tenir una bona autoestima, o tenir el centre de control dins d'un mateix, o tenir un sentit a la vida. I en algunes classificacions apareix el sentit de l'humor, no? Però mai s'ha estudiat en profunditat. Quan hem vist molts testimonis de persones que han superat greus situacions, no? Com per exemple els supervivents de l'accident aeri dels Andes, que diuen que utilitzar el sentit de l'humor per fer front a aquesta situació va ser indispensable per poder aguantar i perseverar. És que el sentit de l'humor ens pot ajudar en un primer moment a ser una font de distracció, no? A ajudar-nos a posar el focus en allò que potser està amagat en aquella situació negativa, no? En trobar una oportunitat amagada i alguna cosa positiva dins d'aquell ambient negatiu, no? Que encara que siguin uns segons, la ment vagi a cap a un lloc més positiu i apareguin emocions més positives si s'oblidin una mica les negatives. Mm-hmm. També ens ajuda a tenir un cert distanciament entre el problema i la nostra persona, no? És molt important quan estàs dins d'un problema no confondre't a tu mateix amb aquest problema, no? Saber que el problema és una cosa i tu ets una altra, no? I posar aquesta separació ens pot ajudar a començar a donar-li resposta. Llavors, de la mateixa manera ens ajuda a canviar la perspectiva i una mica desdramatitzar, no? El riure de tu mateix fins a un cert punt o del problema que et preocupa, t'ajuda a tenir una major sensació de domini i alliberar aquesta tensió emocional que a vegades no ens deixa començar a posar en pràctica eines o mecanismes per poder superar allò que ens està afectant.
Exacte, és com un mecanisme de defensa i al final doncs aquesta resiliència és aquesta capacitat d'adaptació, no?, a una situació adversa en aquest cas o complicada. I d'aquí suposo que deu venir el nom de resiliència, no?, aquesta capacitat d'adaptar-se, no?, i d'ajudar-se també un mateix en una situació complicada a través del riure, no?, a través d'aquest sentit de l'humor que ens explicaves. Andrea, en quin moment et vas pensar en fer aquesta tesi sobre aquest tema? D'on et va venir la idea al cap?
Doncs la veritat és que una mica, com sols dir-se, el tema em va trobar. Jo vaig començar a realitzar una tesi doctoral amb un projecte d'investigació finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació d'Espanya que estava encaminat a fomentar la resiliència a l'educació primària, tant a mestres com a alumnes, específicament de l'últim cicle d'educació primària. I jo no havia estudiat mai el concepte de resiliència. Jo vaig estudiar educació infantil i primària i la veritat és que mai va aparèixer en cap assignatura i coneixia el significat més o menys, però no m'havia parat a estudiar-la. I llavors, com donava ajuda a aquest projecte, vaig començar a llegir tots els llibres que vaig trobar sobre resiliència. I el primer d'ells va ser un escrit per l'Anna Forés i el Jordi Graner, que són dos dels grans experts en resiliència a Catalunya. I el llibre es titulava La resiliència, créixer des de l'adversitat. I els dos últims capítols parlaven sobre la resiliència i la bellesa i la resiliència i el sentit de l'humor. I va ser la primera vegada que vaig veure aquest vincle, aquest possible vincle entre resiliència i el sentit de l'humor. Llavors em va cridar l'atenció, em va agradar, vaig començar a investigar més i vaig veure que podia ser un mecanisme molt potent i que no s'estava utilitzant en l'àmbit educatiu, no? Que potser tots ho hem utilitzat d'alguna manera, indirectament, segurament, a la nostra vida. Inclús a vegades trobem alguna persona, no?, quan està plorant i la volem animar i potser fem algun acudit, no?
Exacte.
Busquem que d'alguna
utilitzes,
manera...
Utilitzes, no?, a favor, sí, sí.
Sí. Ho fem servir, però a vegades no en som conscients, no? I al final jo vaig descobrir també el llegir sobre resiliència. Jo estava en un moment personal molt complicat. Jo vaig començar a fer la investigació el novembre del 2020, o sigui, encara estàvem en època de pandèmia, el meu avi havia mort degut al Covid, i vaig veure que només sabia que existeix la paraula resiliència et pot ajudar a ser resilient, no? A veure que pots superar una situació adversa. I penso que el mateix passa amb el sentit de l'humor, no? Moltes vegades els mestres tenim por d'utilitzar el sentit de l'humor a l'aula perquè potser, pensem que no ens prendran tan seriosament si ho apliquem o que potser la classe es pot descontrolar o... Al final, el sentit de l'humor depèn molt de les persones, dels grups, i no pots plantejar un programa molt estructurat i molt rígid perquè dependrà de cada mestre i dels seus alumnes, no? Però només que el mestre sigui conscient de que disposa d'aquesta eina, jo crec que ja el pot ajudar, no? I també, doncs, els alumnes, els nens, no? Fomentar aquesta capacitat que tenim tots els éssers humans i que ens pot ajudar molt en molts aspectes de la nostra vida i, com deia, tant amb nosaltres mateixos com amb les relacions amb els altres.
Amb els altres, exacte. Sí que és cert, però, que normalment es va aprenent, no?, tenir aquest sentit de l'humor quan som més petits, els nens i adolescents també no tenen tant sentit de l'humor i, en canvi, quan vas creixent et va sortint, no? Pot ser que s'aprengui també, no?, tenir aquest sentit de l'humor i s'aprèn a aprendre les coses d'una altra manera, oi?
Sí, i es pot fomentar. Hi ha molts estudis que han demostrat que es pot fomentar i també va evolucionant, no? No és el mateix el sentit de l'humor que pot tenir un nen petit que un adult, no? El sentit de l'humor va molt lligat, com inclou una sèrie de components, no? És una eina molt global perquè inclou tant elements cognitius com elements més afectius, llavors es va desenvolupant a mesura que també es va desenvolupant tots els aspectes cognitius en un infant, no? A vegades en una primera etapa el sentit de l'humor és molt bàsic, no? No som capaços d'entendre o comprendre molts elements d'un acudit o d'una situació humorística, no? Els infants no són capaços, i a mesura que van creixent, no? Són més capaços d'entendre més incongruències o no? Aquestes coses estranyes i sorprenents que ens fan riure, no? I són capaços d'entendre acudits més complicats o veure el potencial que pot tenir el sentit de l'humor d'una altra manera, no? Va evolucionant, però en totes les etapes es pot fer servir ajustat a l'edat del nen, a les seves capacitats, i es pot desenvolupar i fomentar, no? Hi ha vegades que persones que diuen, no, és que jo no... és que tinc molt poc sentit de l'humor, no? Doncs que sàpigues que ho pots treballar, no? Sempre podem fomentar el nostre sentit de l'humor. Jo a vegades també dic, no, el sentit de l'humor no l'hem d'entendre només en un sentit productiu, no? És a dir, jo no tinc molt sentit de l'humor perquè quan explico un acudit els altres no riuen, no? Se'm dona molt malament explicar acudits o no m'agrada o mai me'n recordo de cap. I jo, per exemple, ho dic, no? Jo en aquest sentit no tinc sentit de l'humor, no? Intento a les meves classes començar sempre amb l'acudit del dia, no? Cada dia algú s'ha de preparar a buscar un acudit i comencem així la classe.
Ah, que curiós.
Però sempre diem, no? No importa que l'acudit sigui dolent, no?
Clar.
Si al final, ja abans que la persona comenci a explicar l'acudit, ja es crea un altre clima, no? Ja estem tots preparats per riure, si és molt dolent, és igual, no importa, riem igual, no? I al final es tracta també de buscar un altre sentit de l'humor, no? Un sentit de l'humor més de comprensió, no només de producció, no? Tu potser no se't dona bé fer riure als altres, però potser sí que rius molt de qualsevol acudit o de qualsevol situació que sigui humorística, no? Parlo de l'acudit per posar un exemple,
sí.
Però no és l'única manera d'utilitzar el sentit de l'humor.
I a més, treure la vergonya també en aquestes edats, no? Que a l'hora d'explicar un acudit o de sí. Dir alguna cosa, no? que faci gràcia, sempre és com això que explicaves, no? Ai, és que potser no fa gràcia, és que potser no riuen, i a aquestes edats, doncs, treure això també és molt important. Andrea, donem les gràcies perquè posis sentit de l'humor a les classes i a l'educació de tots aquests nens i nenes, i que ens hagis explicat aquesta tesi, no? que crida tant l'atenció sobre el sentit de l'humor, sobre el riure, i tan important avui en dia amb els temps que corren per tothom. El sentit de l'humor s'aprèn amb el pas dels anys, i en aquest cas que tu el posis ja des d'un principi amb tots aquests nens i nenes, doncs ja és un punt a favor que tindran quan s'hagin d'enfrontar a coses a la vida, no? Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos això.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. I ara parlem de que el Ministeri de Sanitat finançarà les ulleres i les lents de contacte a certs col·lectius. És una de les mesures que, segons va avançar la ministra Mònica García, pretén dur a terme en aquesta legislatura. Encara no se sap ben bé quan entrarà en vigor i qui es veurà beneficiat, però d'aquesta manera Espanya seguiria l'estela d'altres països, com per exemple França o Alemanya, entre d'altres, que han incorporat en els seus sistemes de salut mesures similars en els darrers anys. Sobre el tema, per preguntar-li si aquí podria ser possible, en parlem amb el president del Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya, el Joaquim Grau. Joaquim, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Clar, estem parlant de finançar les ulleres i les lents de contacte a certs col·lectius de la població. No sabem ni quan, ni a quins col·lectius, ni si aquí a Espanya o concretament a Catalunya seria possible això. No? Vosaltres, des del col·legi, com ho veieu?
Bueno, nosaltres pensem que és una molt bona notícia. és una molt bona notícia, sobretot perquè hi ha un col·lectiu de persones que no poden accedir a les ulleres, o si les tenen no han fet les revisions necessàries per poder actualitzar-les o saber quin és el seu estat de la seva salut visual. Per tant, la notícia és bona. Hi ha un col·lectiu de persones que estan així, i després també hi ha un altre col·lectiu de persones que tenen dificultats més grans perquè les seves prescripcions són d'alguna forma elevades o diferents i tenen, amb lents de contacte o casos especials, que el seu cost de la seva necessitat visual és important i no hi poden accedir.
Mm-hmm. Perquè, per exemple, quins col·lectius serien els que estarien inclosos en aquest finançament?
Bueno, nosaltres entenem que això és una primera fase que té el govern establert, amb la qual l'ideal seria fer una bonificació en funció de la renda de les persones, però també hi ha persones que no fan renda que d'alguna manera també necessitarien estar incloses en aquesta prestació. Exactament, estem esperant que d'alguna manera el govern ens faci una proposta. Nosaltres estem aquí i entraríem a valorar-ho.
Mm-hmm. També s'ha dit que hi hauria un augment de les campanyes de prevenció, que es farien més proves, més exàmens sistemàtics a nens i a joves per tal d'evitar un agreujament de les patologies visuals o oftalmològiques. Això també estaria inclòs, imagino, en el PAC, podem dir, i seguiria doncs l'exemple d'altres països, no? Quina és la situació respecte a això a altres llocs fora d'Espanya?
Bueno, a altres llocs fora d'Espanya ja aquestes coses ja es fan. A Alemanya es fa i a França també es fa. De fet, la idea és que si d'alguna manera hi ha persones que no es poden fer les revisions, això significa bàsicament dos coses. Però la primera cosa que significa és que hi ha un deterioro de la seva salut visual. No, com que no es fan les revisions, poden tenir un problema oftalmològic greu que no s'ha detectat, per exemple, jo que sé, un augment de la pressió intraocular, i tot això genera després més costos a la societat, perquè quan s'agafen els problemes que són més llargs i no hi ha una prevenció, les solucions també són més costoses. Per tant, si tot aquest col·lectiu de persones que d'alguna forma no han pogut accedir a renovar les seves ulleres pel cost que tenen, accedeixen, el benefici serà per tothom, per la persona, l'acompanyarem amb ella, amb la seva salut visual, i serà més beneficiós segurament per l'Estat, perquè es gastarà menys diners en solucionar problemes que poden venir més tard. Uh-huh. Com a òptics optometristes a peu de carrer, que són els establiments sanitaris d'òptica, nosaltres estem preparats per assolir aquesta situació. No és una cosa que ens pugui, diguem-ne, preocupar. El que sí que veiem és que és una molt bona notícia per totes aquelles persones que no han pogut renovar els seus sistemes visuals de forma correcta.
Clar. Suposo que el fet de que moltes persones no puguin revisar, com ara comentaves, la seva visió, no? Les seves diopties o el seu estat de salut visual, també faria que a través d'aquesta mesura molta més gent potser acabés notant o acabés sabent que necessita ulleres, que necessita lents de contacte, i els casos de gent que doncs en porta suposo que augmentarien, no?
Bé, segur que augmentarà casos que en porten, si no les tenen segur, perquè
clar,
llavors s'aprofitaran l'ocasió d'alguna manera per
avisar-se. Gent que potser no va al metge, clar.
Perquè dius, no, jo sé que no hi veig bé, però com que no puc tenir el sistema, la ullera o la lent de contacte, no em vaig a revisar, perquè
exacte,
no me'l puc costejar. D'aquesta forma ja podrà venir. Un altre que es diu, jo ja el tinc, però que sé que tampoc hi veig bé i sé que necessito renovar-lo, però no me'l puc costejar, d'alguna forma sí que vindrà i dirà, bueno, doncs ara sí que ho puc fer. Uh-huh. Això sempre redunda en salut visual.
Clar.
I això sempre és molt important. I és un tema inclús de protecció individual de la persona, perquè una persona que no hi veu bé i va pel carrer té més risc de qualsevol cosa, d'accidents, de fer les coses malament, en el treball... Clar, tot això comporta tota una sèrie de riscos que d'aquesta manera ens els estem evitant, perquè la gent es podrà, diguem-ne, el que no podia arribar, podrà costejar-se la ullera o la lent de contacte i podrà anar bé.
Exacte, això mateix. I seria possible econòmicament abordar tot aquest finançament, totes aquestes persones que doncs, necessitarien ulleres, lents de contacte, seria possible fer-ho aquí a nivell econòmic? Creieu que seria un problema o no?
Nosaltres pensem que no és un problema. Si ho fan altres països, mm-hmm. jo crec que aquest país també ho pot fer-ho. Per tant, no crec que fos un problema. De fet, una ullera bàsica, ja dic, exceptuant els casos especials, que aquests potser haurien de tenir un tractament diferent, però jo crec que això és una cosa que ens hauríem de centrar tots i poder dir quins són els casos especials. Però una ullera tampoc té un cost elevat. Aleshores, si, jo crec que es pot financiar perfectament, no té per què ser algú que no es pugui fer.
Mm-hmm. Doncs...
Lo normal seria fer una bonificació sí. a través de la declaració de renta, que seria el més ideal.
Mm-hmm. Doncs Joaquim Grau, moltíssimes gràcies per donar-nos la seva opinió sobre el tema. Veurem si finalment acaba consolidant-se, per dir-ho d'alguna manera, aquesta idea, aquest finançament, i si doncs, totes aquestes persones acaben tenint l'oportunitat. Moltíssimes gràcies per parlar sobre aquest tema i ja et dic, veurem d'aquí un temps a veure si això acaba sent així. Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
I d'aquí no res, continuem per parlar del descobriment entorn les plantes medicinals que s'ha vist gràcies a un orangutà fa uns dies.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros
ya somos voluntarios.
Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Un orangutà és el protagonista de la història que explicarem ara. I ara us expliquem una història apassionant. En Racus ha estat l'orangutan a qui han vist curar-se una ferida durant dies amb plantes medicinals. I és que, tot i que ja hi havia evidències d'automedicació en alguns animals, aquesta seria la primera vegada que es tenen proves que fan servir herbes curatives. El protagonista en aquest cas és un orangutan mascle que viu en una zona protegida de la selva tropical de Sumatra, a Indonèsia, i que forma part d'una comunitat de 150 exemplars d'aquesta mateixa espècie que està en perill d'extinció. Sobre el tema, perquè ens expliqui el cas d'en Racus, però també d'altres, en parlem amb el Jordi Galbany, que és especialista en conducta animal de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem concretament d'aquest descobriment, no? Si es pot dir així, d'en Racus, aquesta cura a través de les plantes medicinals, però realment, encara que ja es coneixia l'ús d'aquestes plantes en animals per curar-se, ha estat un descobriment nou, no? Podem dir, ha estat una novetat.
Sí, clar, en aquest cas ens trobem és un cas molt interessant, no? Perquè és la primera demostració d'ús de planta medicinal de forma sistemàtica en un primat. Sempre que s'havia trobat fins ara eren, podríem dir, anècdotes o dades una mica, doncs, no molt completes. En aquest cas sí que s'ha fet un seguiment gairebé dia a dia, moment a moment, d'aquest ús de la planta medicinal, i d'una forma molt especial, no? Perquè és una planta en la qual aquest animal doncs, la recull de forma sistemàtica. És una planta que consumeix molt poc freqüentment, en canvi aquí la va fer servir durant diversos dies seguits, diverses vegades, i a més la mastegava i se l'aplicava directament en aquesta ferida. Per tant, una conducta molt liberada de voler curar una ferida oberta, no?
Mm-hmm. Perquè de quina planta es tracta?
En aquest cas és una planta que és una liana. En aquests boscos doncs, del sud-est asiàtic és molt típic les lianes. I hi ha moltes lianes que són de consum per menjar d'aquests animals. I també es coneix que algunes d'aquestes lianes, que hi ha diverses espècies, de fet, que la població local també la fan servir perquè té doncs, aquests principis actius curatius, no? I aquesta liana, que la poden consumir habitualment aquests orangutans un 0,3% del temps, del seu temps de carrer. En aquest cas, la buscava deliberadament, activament, per poder doncs, aplicar-se. Per tant, es consumia les fulles d'aquesta liana.
Mm-hmm, clar, en aquest cas, no sé si diré bé el nom, però és la fibraurea tinctòria i es fa servir, per exemple, en la medicina tradicional per tractar la malària. Es veu que és coneguda per les seves propietats antiinflamatòries i analgèsiques, però també ajuda, en aquest cas com el del racus, a la cicatrització de les ferides. O sigui, estem davant d'una evidència de que les plantes medicinals doncs, arriben a curar, no? I a fer doncs, aquest procés, en aquest cas de l'orangutan, però és el primer cop que es documenta i es veu en primera persona com fan servir aquesta planta curativa. Sí que és cert que en aquest cas doncs, és l'orangutan, però altres espècies també ho utilitzen, però no s'ha documentat, no?
Sí, en aquest cas, en aquesta espècie en concret, sí que s'ha vist doncs, que a nivell local té moltes aplicacions, no? Tu has comentat el gèsic, també, doncs, clar, aquests animals el que fan és, potser, quan plantes, no? Si veuen que una planta només no està en contacte amb ella, els produeix més benestar o els alleugereix el dolor, per exemple, doncs tenen aquest aprenentatge i comencen a utilitzar-la com a planta medicinal, no? És un aprenentatge individual. Aquests animals són solitaris, no tenen ningú que els ensenyi, a no ser que sigui la mare quan són petits, l'ús d'aquestes plantes. Per tant, de forma individual poden aprendre'l i poden doncs, aplicar-se aquestes plantes curatives. També s'ha vist, clar, en altres grans simis, com goril·les, en ximpanzés, en altres orangutans també, inclús altres primats, també utilitzen plantes medicinals, plantes que utilitzen de forma doncs, no molt continuada, només en moments puntuals. I sí que s'ha vist doncs, que les poden consumir de forma doncs, així de tant en tant per tractar paràsits, per exemple, o per tractar doncs, dolències que puguin tenir. I aquí s'hi té un cert aprenentatge en alguns d'ells, no? Perquè, per exemple, els ximpanzés sí que es poden passar informació uns als altres perquè viuen en grup i tenen aquestes conductes culturals que es transmeten d'una generació a la següent. Però en el cas de l'orangutan és molt singular, no? Perquè s'ha vist com un animal, ell sol, sense un aprenentatge de ningú més, ell sol ha lograt, doncs, entendre com una planta pot ser curativa i aplicar-se de forma deliberada, de forma repetida, a més, i amb una funció molt clara, que és la de curar una ferida oberta, que és la gran novetat d'aquest article, no?
Exacte.
Realment és la primera vegada que es documenta.
Exacte. Em sembla que la ferida se l'havia fet per una baralla, no?, amb un altre animal, i doncs és això que comentes, no?, aquesta experiència, aquest aprenentatge que ell mateix doncs, ha fet al llarg de la seva vida, és al final el lloc, no? Es pot dir, no?, que ha arribat fins aquí, no?, fent aquest aprenentatge i tenint aquesta experiència de tots els anys. Sí que és cert que, això sí, crida l'atenció, que la curació no es va centrar únicament en aquesta planta, sinó que també es va observar, es va veure que dormia i descansava més del compte, no? Més estones del que era habitual. O sigui, es tractaria com de tot un procés, no? Nosaltres, per exemple, quan estem malalts o quan estem encostipats o quan tenim una ferida, no? També, que al final es tracta d'un procés de curació, doncs en aquest cas es tractaria del mateix, no? És curiós i a partir d'ara, doncs, això suposo que obrirà portes, no? En el que és l'estudi, per exemple, d'aquestes plantes medicinals.
Sí, això que dius és molt, molt, molt interessant, perquè posa de relleu, no?, la importància d'aquests estudis observacionals. Ens pensem a vegades que només observar no aporta res i realment aporta moltes dades, no? Si tu tens els patrons de conducta habituals d'una espècie, com els orangutans, veus el seu patró doncs, diari d'activitats, per exemple, i vam veure aquí que aquest animal, en particular, mentre s'estava tractant aquesta ferida, estava descansant el 50% del temps durant el dia. Això és moltíssim per un orangutà. Poden descansar en 15, en 20, en 30, però en 50 és moltíssim. I això doncs, és aquesta, això sumat en el tractament, doncs és realment un període de recuperació, no? I realment el descans va molt, molt bé també per recuperar, doncs, ferides i recuperar, doncs, el cos, no? Per tant, la part aquesta conductual és molt important que aquests autors l'hagin aportada també. Com comentaves, són ferides, és una ferida a la cara, una ferida que pot infectar-se i pots morir d'ella perfectament, perquè et pot infectar. I aquestes ferides poden ser habituals en aquests animals, perquè són, els mascles són molt territorials, busquen activament femelles per aparellar-se, però, és clar, quan troben un altre mascle en el territori, doncs poden barallar-se i sovint es barallen i poden arribar a matar-se entre ells. Uh-huh. Per tant, aquí és interessant veure com una conducta innovadora com aquesta, en la qual t'està donant una, doncs un avantatge, no? Perquè fa que et curis la ferida i potser no moris d'una ferida, quan un animal que no logri adquirir aquest comportament perquè no el descobreix, doncs possiblement hagués mort d'aquestes ferides també.
Exacte. Els humans podrem utilitzar també aquestes plantes medicinals? Si utilitzéssim, per exemple, aquesta mateixa planta, ens serviria igual o seria perjudicial?
Clar, no se desconec com són aquestes plantes, quins altres principis actius tenen, però en principi s'hauria de... De fet, ja hi ha estudis, no?, en referència als principis actius d'aquestes plantes, i de forma tradicional les utilitzen allà. Per tant, una altra cosa és com si té algun efecte secundari en nosaltres o no. Jo desconec, però uh-huh. es podria estudiar, es podria veure, perquè en realitat molts principis actius, molts medicaments són extractes de plantes, no?, originalment, clar. I a l'actualitat també. Clar. I per tant, si allà a la zona del sud-est asiàtic i en diversos països també les estan utilitzant de forma tradicional des de fa molts anys, doncs segurament sí que tenen un efecte real sobre tot això que comentàvem, no? Antitèrmic o analgèsic, o per tractar la malària, per tractar la dianteria, per exemple. Inclús s'ha vist que hi ha un principi actiu que és anticancerigen, per exemple. Per tant, tenen moltíssimes possibilitats. Una altra cosa és que la indústria doncs, les estigui realment estudiant a fons i estigui desenvolupant fàrmacs, no? Però la possibilitat hi és. Uh-huh. I d'aquí la importància de preservar la biodiversitat, no? Perquè mai sabem que planta o quin animal doncs, tindrà propietats que ens poden servir en el futur de, doncs, amb una aplicació directa cap als humans, en aquest cas en temes de medicaments, per exemple.
Clar, aquest descobriment obrirà les portes, sobretot també a partir d'ara, a saber això, si els humans realment som aptes també per aquest tipus de cura. Et donem les gràcies, Jordi Galbany, per parlar amb nosaltres i per explicar-nos doncs, aquest descobriment que ja teníem constància d'ell, però no de tan manera tan concreta en aquest cas com de l'orangutan Rhacus, que ja s'està curant de la seva ferida a la cara i gràcies doncs, a aquestes plantes medicinals. Moltíssimes gràcies per parlar-nos d'aquest tema.
Molt bé, vosaltres, gràcies.
I us imagineu poder prendre un cafè mentre es fa la bugada, mentre renteu la roba? Doncs d'això tracta la Bar Laundry Bar, un negoci pioner que triomfa a l'Eixample i que combina l'autoservei de bugaderia amb un bar-cafeteria i que ha rebut, per cert, per part de l'Ajuntament, el Premi al Comerç Innovador. Avui en volem parlar sobre el tema amb el Gerard Navas, que doncs, va tenir aquesta idea de negoci. Gerard, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Clar, sou pioners en aquest negoci i ja teniu dos locals a l'Eixample, no?
Sí, exacte. Abans de res, volia fer un apunt.
Sí.
Va ser conjuntament amb la Marta Pérez, també, que vam...
Ah, d'acord.
Si no després em renya. Sí, sí com bé dius, vam tindre aquesta idea conjuntament i ja hem obert el segon local a l'Eixample.
Uh-huh.
I molt contents encara.
Clar, com va sorgir la idea? Per què us va venir això al cap?
Bé, a veure, inicialment teníem ganes de muntar un negoci, estàvem pensant diferents opcions i una d'elles era un bar, però el que també era al mateix temps érem usuaris de les bugueries autoservei, les que bueno, en aquella època s'havien obert moltes i bueno, en el barri, quan viatjàvem també ho fèiem servir bastant. I bueno, vam veure que això, que era molt avorrit l'estona d'espera i és allò que et feia cosa marxar per si, jo sé, si algú t'agafava la roba o qualsevol cosa. I llavors, clar, se'ns feia molt llarga l'espera i vam dir, ostres, podem combinar oci i l'activitat quotidiana, que seria genial, no?, per aprofitar el temps aquest temps de rentat per fer coses, per sociabilitzar o aprofitar i treballar. O, i això. La idea era això, aprofitar el temps.
Mm-hmm. Clar, d'això ja fa uns 6 anys, no?
Exacte, sí, el juny farà 6 anys ja, potser. Mm-hmm.
I com ha estat l'acollida? Quins són els clients que venen? Ve molta gent?
Bé, molt bé. Bueno, el segon local fa menys d'un any que hem obert, però bueno, mica en mica va tenir bona acollida al barri. Però en el primer, que estava al Consell de 442, portem ja gairebé 6 anys i la veritat és que molt, molt bé, molt contents. Ve molta gent del barri, principalment, gent que viu a prop. Algun turista, algun viatger, però principalment són gent del barri. I això ho vam veure també molt, molt clarament al temps de la pandèmia, que per sort vam poder sobreviure i, clar, el client era 100% resident. Llavors, allà vam veure que teníem que potenciar aquest tipus de clientela i estar en el barri.
Uh-huh. I el preu?
El preu és pràcticament igual que qualsevol altra bugaderia. Tenim dos tipus de rentats, el petit i el gran. I el petit són 5 euros, el gran 9,80. Bueno, i el petit, bueno, dic petit, però són 11 quilos, que vull dir, ja és una bona...
Sí, sí.
Ja és un tamany bastant gran. I llavors ja el tema de la secadora són 2,50 euros cada 15 minuts.
Uh-huh. Clar, tot això sumat també al fet de prendre alguna cosa, no? De prendre un cafè,
clar,
en aquest cas.
Clar,
sí, digue'm.
Sí, sí. No, dic, però que no és obligatòria, vols vindre a rentar i prou,
clar,
o vindre a fer un cafè i ja està, o el que vulguis.
Clar.
Vull dir, al final cadascú és lliure.
Clar, la carta que oferiu és bastant de producte local, no? Per exemple, els cafès són de la botiga El Magnífico, els entrepans
sí.
Els fan, per exemple, amb pa de coca de Folgueroles, vull dir, teniu
sí.
Pastissos també casolans, és molt producte de barri, producte local, no?, també.
Sí, sí, busquem això també, ja que som un negoci diferent, també tenim, intentem diferenciar-nos dels, diguéssim, dels negocis o bars del voltant i oferir coses locals, coses artesanes, pues, busquem això, no?, la proximitat.
Mm-hmm. Clar, un altre aspecte, en aquest cas, a destacar, a part de que crida l'atenció el fet d'entrar i veure les rentadores i després doncs, les taules no per prendre alguna cosa, que crida l'atenció el fet de veure-ho junt, també destaca el disseny del local, no? Com ho heu tractat, com ho heu volgut decorar, com es veu tot
bé,
això?
Bé, la idea és, com que hi ha un element, no?, que és tan domèstic com és una rentadora, doncs que et sentis com a casa, que sigui una experiència pues, agradable, no?, que estiguis còmode. I, de fet, això, que et vingui de gust pues, mentre rentes la rentadora o prens alguna cosa, pues, sentat en un sofà i llegir un llibre o no sé, relaxar-te, no?, que sigui una estona pues, això, agradable.
Mm-hmm. Com està a casa? Això és la Bar Laundry Bar,
sí.
Aquest negoci pioner a l'Eixample, ara ja amb dos establiments. I res, vindrem a rentar la roba i alhora a prendre alguna cosa. Moltíssimes gràcies, Gerard, per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I ara parlem de que el món de l'animació digital ha agafat impuls en els darrers anys, en part gràcies a la irrupció a la gran pantalla de projectes adreçats tant a públic gran com també a públic petit, un fet que ha permès llançar carreres de grans talents en el món de la creació digital. Un d'ells, dels grans talents, és el Mariano Tazzioli, de Buenos Aires, que des del seu estudi de Sant Cugat del Vallès s'ha fet un lloc en el sector audiovisual gràcies a la seva habilitat i a la seva capacitat d'autoformació. Avui en volem parlar amb ell perquè ens expliqui com és la seva experiència i com ha aconseguit arribar fins aquí. Mariano, molt bon dia.
Gràcies per la presentació.
Clar, parlem d'autoformació i això vol dir doncs, que no t'han regalat res, no? Que tu has treballat tu sol arrel del teu hobby, de la teva passió, i que al final s'ha convertit en una professió com a tal, oi?
Sí, els meus pares sempre em deien, des de petit, em deien que ningú regala res i és veritat. I aleshores doncs vaig començar
de bastant petit amb això, quan tenia 11 o 12 anys, en el món digital, perquè jo dibuixava des que era petit. És un dels meus hobbies que he tingut des de sempre. I aleshores, com quan ja tenia 11 anys, 12, vaig descobrir aquest món de digital, perquè jo veia els pel·lícules i deia, això no són dibuixos, com es fa això? I vaig entrar en el món del 3D. I la veritat que vaig entrar sense cap mena de pretensió. No és que vaig entrar per dir, seré el... no sé, faré coses, sinó que vaig entrar per curiositat, no? I és veritat que sempre he tingut ambicions, no sóc conformista, però vaig començar amb un innocentment i per sort i per molt esforç també, perquè és una combinació de les dues coses, doncs he arribat fins aquí, que la veritat és que estic molt orgullós, però encara em queda molt camí, queda moltes coses per fer i per complir, encara no estic ni... Jo em sento que estic al començament de la meva carrera, diguem-ne. Mm-hmm.
T'entenc perfectament amb això que estàs dient, de que queden encara moltes coses, però clar, parlem de... A tu et diuen el món de l'animació digital, creador digital per projectes, sèries... Però realment què és això? Quina és la teva feina i què és el que fas realment?
Doncs jo el que faig és em contracten, per exemple, per fer una pel·lícula o un projecte audiovisual, que pot ser una pel·lícula, una cinemàtica per un videojoc, una sèrie o un curt, i a mi el que m'encarreguen és dissenyar, fer el personatge en tres dimensions, perquè les pel·lícules a les que treballo o els projectes doncs es fan en tres dimensions, com les pel·lícules de Frozen, no? Totes aquestes. I aleshores jo m'encarrego de fer com si fos la maqueta digital, com si sóc una mena d'escultor però digital, faig el personatge. A vegades ho tinc que dissenyar jo, a vegades em donen el que es diu un concept, que és un disseny en dues dimensions, i jo tinc que interpretar el disseny en dues dimensions en una cosa en tres, que és una feina molt complicada. Tot és una feina molt complicada, no sols interpretar en 3D, sinó també fer el disseny en dues dimensions, és una feina titànica també. Però el meu treball és, clar, és com una escultura. Un dibuix el pots veure solament des d'un angle. Jo tinc que fer que es vegi bé des de tots. Aleshores, és una feina d'interpretació molt gran, perquè la càmera digital es té que posar des de qualsevol banda, té que cobrir totes les angles possibles, perquè una sèrie, una pel·lícula, clar, és com si fos la vida real, és un actor digital que tu pots, el director pots a la càmera on vulgui, i tinc que fer que el personatge funcioni des de tots els angles possibles. Mm-hmm. I és una feina molt dura, molt guai, però molt dura també, perquè tens que parlar amb el director per entendre la visió que té del personatge, l'estil. Cada projecte té estils diferents, que tens que tenir molta capacitat d'adaptar-te als diferents estils. No és el mateix treballar, per exemple, per la sèrie de Spider-Man que vaig treballar, que és un estil com de còmic, que treballa pel projecte de Jíbaro, que va guanyar l'Emmy i l'Anin, que és un estil molt únic d'Alberto Miro, que va ser el director. Són estils totalment oposats, i tens que tenir molta capacitat també d'adaptar-te a diferents estils artístics.
Mm-hmm. S'ha de tenir, sobretot, molta creativitat, no? I saber veure-ho tot abans de fer-ho, no? Podem dir, perquè al final suposo que és la imatge, no? La imatge que veiem, tot en moviment, el personatge en si, els dissenys, i al final, doncs, és visualitzar tota la feina abans d'haver-la creat i després, doncs, que quedi bé, no?
Sí, a vegades, bueno, és molt difícil visualitzar el resultat final, perquè moltes vegades és un procés creatiu i molt orgànic. A vegades comences amb una cosa i el producte final no s'assembla, perquè no s'assembla el que havia al principi, perquè hi ha hagut un procés orgànic de creativitat, que han sigut moltes conversacions amb el director, moltes conversacions amb els dissenyadors, i ha anat mutant el personatge o l'estil. Mm-hmm. Aleshores, és molt difícil visualitzar com quedarà, però jo, per exemple, abans de fer un personatge, jo sí que, personalment, jo sí que el visualitzo al cap. Jo no tinc una altra forma de fer-ho. Tinc que visualitzar-lo al cap, visualitzo els volums, les formes, més o menys, no el producte final, però sí que sóc capaç de visualitzar-lo, perquè en el meu cas, si no ho visualitzo, no sóc capaç.
No el pots crear, exacte. Clar. Clar, ara anomenaves, no? Spider-Man, també aquest 2024 hi haurà nous projectes, com per exemple la saga cinematogràfica Gru, amb sí. Els Minions, no?, que tots coneixem. O sigui, estem parlant de pel·lícules i de sèries molt importants i també amb companyies molt importants com Disney, Netflix, no? Moltíssimes. Clar, des de petit somiaves amb això i ara que ho has aconseguit, què penses? Dius que encara et queda molt, però imagino que veure't aquí, veure't creant Spider-Man o veure't creant Gru de cara a aquest any, són projectes que motiven moltíssim i que també, doncs, emocionen, no? Si penses en tot el treball que hi ha hagut al darrere.
No, sí, la veritat és que sí. Jo sempre penso en el meu nen, sí, que jo no penso com que jo de fa al millor 10-15 anys estaria molt content. Jo mateix me'n recordo quan era petit, estava començant, que pensava, no? Somiava en treballar en aquestes coses. I ara que ho he aconseguit, és una... La veritat és que és molt satisfactori, la veritat. El que passa és que, no sé si és per la meva personalitat o què, sóc una persona que, bueno, necessito sempre anar cap endavant, necessito seguir aconseguint coses. No, com he dit abans, no sóc conformista, i l'associació també és una cosa bona i una cosa dolenta. Bona perquè mai estic quiet. Sempre estic treballant en el sentit de que estic treballant per fer alguna cosa millor o aconseguir un altre projecte, sempre tirant endavant. No sóc capaç de quedar-me conformat en un lloc. Encara em queda molt camí, em queda moltes coses, molts projectes, molta més experiència que guanyar, molts més projectes. El meu objectiu és seguir creixent en el meu àmbit, seguir fent-ho el millor possible, i el meu objectiu màxim, que és pel que estic treballant ara i que segueixo treballant des que vaig començar amb això, és ser capaç de dirigir en un futur la meva pròpia una pel·lícula d'animació o de live action, com sigui, però el meu objectiu màxim és arribar a dirigir jo mateix una pel·lícula. Idealment, el que m'encantaria és revivir l'univers de DC Comics, de Superman, Batman, tot això, portar-lo a una nova època de esplendor en un futur, però també m'agradaria, no sé, fer els meus propis projectes en algun punt. Vull provar l'experiència de dirigir, de crear alguna cosa per mi mateix, perquè sento l'impuls de crear sempre. Jo, per exemple, quan veig pel·lícules com, no sé, l'última Indiana Jones, podem discutir si la història és bona o no, però cinematogràficament són brutals. M'encanten els plans, no? Els plans que es creen, la il·luminació... És el que m'agrada, no? Fer plans, dissenyar, que és el que faig jo també. Els projectes personals que jo faig, per exemple, un dels més importants que estic fent és el d'Spider-Man, que estic dissenyant tot el món d'Spider-Man en el meu propi estil. Doncs ho gaudeixo molt perquè jo dissenyo tot. Dissenyo el pla, la posició, la il·luminació, els personatges, tot. I això és el que m'agrada, dissenyar mons, no? Dissenyar coses... El que més divertit és agafar una franquícia que ja existeix, per exemple, Indiana Jones o Star Wars o Spider-Man i reimaginar-la amb el meu estil. Això ho disfruto molt perquè ho agraeixo molt perquè és molt divertit, perquè és com per mi són entitats que es poden agafar i cadascú les fa seves amb el seu propi estil. És com si Indiana Jones la dirigeix Steven Spielberg o la dirigeix Christopher Nolan. Serien dues coses distintes, però és el mateix univers, però dues interpretacions distintes. Això és el que vull dir.
I clar, Mariano, ara pensant, ets d'Argentina, vas venir aquí a l'època del 2000, no? Als anys 2000, més o menys, quan eres encara molt petit, i Argentina al principi arribaven les programacions televisives, no?, de la tele, directament dels Estats Units, i clar, suposo que allà és quan et va començar a agafar aquestes ganes, no?, a fixar-te en tot això, i va ser després a l'època dels 2000, no?, quan vas venir cap aquí a Catalunya, quan us vau mudar amb la teva família, que us vau instal·lar a Sant Cugat del Vallès, quan vas començar també a poder tocar una mica més tot el tema cinematogràfic, tot el tema d'aquestes pel·lícules, sèries, i va ser el teu pare que et va endinsar de ple en programes de l'ordinador, si no m'equivoco.
Sí, no, bé, jo clar, a Argentina he tingut sort d'haver... encara que és escapat d'allà, entre cometes, diguem-ne, no?, perquè la feia va venir cap aquí, a l'haver-me criat allà, doncs tota la programació que venia als Estats Units, jo, és el que veia jo. I, I sort d'això, perquè allà donem tots els dibuixos de la Warner, que són els dibuixos que m'agraden a mi, Superman, Batman... jo estava tot el dia veient això, veient pel·lícules, anàvem amb el meu avi a comprar pel·lícules de VHS, menjava còmics amb la ment, encara ho faig, menjo còmics, és a dir, però no, perquè m'agrada, perquè jo aprenc mirant, i aleshores menjo còmics amb la ment perquè és inspiració per mi, jo agafo un munt d'idees, creo una llibreria visual d'imatges, d'escenes, d'il·luminacions, que després utilitzo. I clar, com es arribava tota la programació allà, i allà hi ha molta cultura de dibuixos animats, en aquella època estava Steven Spielberg, que dirigia una sèrie d'animació, me'n recordo, que m'encantava. Tota la programació de la Warner crec que estava dirigida per Steven Spielberg. Doncs clar, jo és que el primer record que tinc de petit, de quan era autoconscient, era veient la sèrie de Batman i Superman. Me'n recordo perfectament encara la sensació que produïa posar-me davant de la tele, es posava el logo de la Warner i començava a sonar la cançó de Batman. Era espectacular. I aquesta cançó se m'ha quedat, encara la tinc. I clar, jo, després de veure això, dibuixava. Em passava el dia dibuixant, a classe dibuixava, el qual em portava molts problemes. Però dibuixava a tot arreu i sí. I clar, després, quan vaig començar a créixer una mica, doncs el meu pare, crec, que em va buscar alguns programes, me'ls va descarregar, i des del moment que va fer això, no vaig parar.
Clar.
No vaig parar perquè m'agrada molt l'ordinador, m'agrada.
Ja ho has poder descobrir tot, sí, sí. I tens, sí, sí. Tens un estudi a Sant Cugat de disseny 3D a casa teva. Com és aquest estudi? Suposo que a l'entrar ja et deu ser claríssimament com està dins d'una pel·li, no?
Sí, a mi no m'agrada gens l'aspecte d'oficina, llavors estic tot tuniat, m'encanta tuniar-me les coses, fer com que, bueno, rodejar-me de coses que m'agraden, no? De fer que no es senti com una oficina. Aleshores, tinc una màquina recreativa que me'n recorda quan... És que en Argentina, quan era petit, el meu perruquer tenia una màquina recreativa i, clar, jo anava a Catalunya amb el pèl sol per jugar. I li gastava totes les monedes que tenia. I res, com a l'Argentina també, en aquella època... És que l'Argentina és el mateix que als Estats Units de cultura. Aleshores, hi havia ple de salons de màquines recreatives i em passava el dia jugant allà. I bueno, m'han comprat això perquè m'encantaven de petit i ara dic, pues, ara que puc tenir una a la meva casa, doncs la tinc.
Ho aprofito i ho faig, i tant.
Sí, tinc aquesta que presideix l'entrada, tinc una rèplica de la màscara que va portar George Clooney de Batman com a exposició, m'encanten el tatge de Batman, m'encanta. Tinc una rèplica exacta de la que va... filmada per George Clooney, de la que va portar ja la pel·lícula del 97. Tinc un munt de maquetes d'animació, perquè són maquetes oficials, per exemple, de Superman i de Batman de la sèrie animada que veia jo de petit, perquè quan els animadors s'animava a mà, hi havia un escultor que feia una escultura oficial per la sèrie o la pel·lícula, i aquesta escultura se li donava als animadors, se'ls posava a la taula perquè vegin com llueix el personatge a tots els angles per dibuixar-ho. I aleshores col·lecciono aquestes maquetes, que la veritat és que m'encanten, perquè no són maquetes per fer bonic, són maquetes fetes per un artista oficial de la Warner, que eren maquetes oficials de producció. Aleshores les tinc totes per aquí, esparriades, tinc un munt de còmics, de llibres, que consulto tot el dia per idees, perquè bueno, m'agrada, m'encanta llegir en general. Però llegeixo sempre coses per aprendre.
Relacionades amb això.
Sí, llegeixo sempre llibres per aprendre. No? Quasi mai llegeixo històries, no? Llegeixo sempre llibres per aprendre. Per exemple, l'últim que m'he llegit és un de Lalo Schifrin, que és un compositor argentí, el que va compondre la cançó de Missió Impossible.
Sí.
És una gran indústria, és una llegenda viva. I, clar, perquè també m'encanta la part de la música, la composició musical. Al meu estudi també tinc aquí un estudi de composició musical també, que és un altre aspecte que m'encantaria portar a la part professional també, però amb calma, perquè el meu treball em consumeix bastant temps, que és una altra cosa que estic treballant per portar el mateix nivell que tinc l'altra carrera.
Bueno, pas a pas, el que sí que està clar és que la motivació, les ganes i la il·lusió per treballar del que més t'agrada estan claríssimes i estan allà, així que pas a pas segur que anem tots avançant i segur que el nen, el Mariano de petit, de quan veia les pel·lícules, de quan veia Spider-Man, de quan veia Superman i de quan veia aquestes sèries, deu estar molt content de tot el que està fent ara i sobretot creant ell mateix aquests personatges i creant aquestes, aquests dissenys digitals. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos la teva experiència, la teva afició, i segur que d'ara endavant tot et va molt bé i vas aconseguint a poc això que ens explicaves. Moltíssimes gràcies, Mariano.
No, gràcies a tu.
Que vagi molt bé. Adéu.
Igualment.
I d'aquí una estona parlem amb Pirates Rumversions que ens visiten a la ràdio.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Esports COPE, un equip guanyador. Informació, debats, protagonistes, opinió.
Yo, Félix, Emilio, ¿cómo te imaginas que se puede resolver el futuro del futbolista el próximo verano?
La posibilidad 75-80% es un año más de
cesión.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
Momentos de Luis Rodríguez.
Luis Rodríguez.
Momentos con Luis Rodríguez. Todos los días.
Buenas historias, buenos casos. Y bueno, y el Luis ya no te digo más. Es un fenómeno.
A las matinadas de COPE Cataluña.
Momentos de Luis Rodríguez.
Los solos hay por
esta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez. Viu els teus moments a COPE Catalunya. A COPE Catalunya.
Matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
I ara rebem aquí, com dèiem, el matí del cap de setmana, a Pirates Rumversions. Els Pirates Rumversions amb aquesta cançó que sentíeu, Manel has de vivir, ens la presenten avui i diuen que és un joc canalla amb el que segueixen apostant per tota la música del món que diuen que cap fins i tot a una rumba. Avui tenim amb nosaltres el Manel, que és la veu d'aquesta cançó, la veu d'aquest grup. Molt bon dia.
Bon dia, Marc, com estàs?
Clar, diuen el Kataquitis, no?
Kataquitis, sí. Això és que a nosaltres ens agrada molt estudiar idiomes i això és un dia... Això de Kataquitis surt d'una frase entre el castellà i el català, que és que te quites, però en català, que cataquitis, cataquitis, vam començar a fer bromes i m'he quedat amb el cataquitis.
S'ha tacat aquest nom.
Que sembla una mica també grec o podria ser inclús japonès, no? Depèn com ho miris. Sí.
Tots teniu noms d'aquests així, no? Per exemple, el Ramon de la guitarra es diu El Brujo, després està el Rubio, no? També, que és el Francisco, Tito, piano i corus, i l'Ere, amb el contrabaix. Tots sí. Teniu noms així, us els heu posat vosaltres,
vols
imagino,
que,
no?
Vols que te'ls expliqui
explica,
o no?
Explica, explica.
Mira, el Ramon, que és Ramon Jiménez Santiago, que toca la guitarra de pal i també fa veus, és el pirata brujo perquè, bueno, ell és d'ètnia gitana, que ens encanta, ell i tota la seva raça, però ve d'una banda que eren Ojos de Brujo, i doncs pues ell entra al món pirata i al món de la bruixeria, pues s'ha quedat perdona, amb el pirata brujo. El Lere és un nom que li vam posar ja de fa molts anys, que era Lere el Chiquitín, perquè ell toca contrabaix i és, a més, és el més alt de la banda i el més guapo, i pues bueno, vam començar a dir-li Lere el Chiquitín i s'ha quedat amb això. El Rubio, pues no cal que t'ho expliqui, m'imagino que
entens...
És ros. És ros, bueno, és el més moreno, però... Ah. No, és broma, és broma. I doncs el Tito, que és el pianista, que també fa veus, és... Aquí, no sé si tens la informació, però jo te la dono a tu i a tothom que ens escolti. Ell és el pirata pelo plata, perquè ell és el, pues... amb carinyo, el abuelo de la banda, i té tot el cabell blanc, no? I li diem el pirata pelo plata. La veritat és que tot això... són coses... Nosaltres som una família, saps, Marc?
Clar.
I al final, de coses de cachondeo entre nosaltres i d'estar tot el dia fent bromes i a la furgo allà aguantant-nos els uns als altres, pues al final surten aquests motes, entre comilles, per, no sé, per continuar rient i fent bromes.
Exacte. Originals ho són, igual que el nom del grup, Pirates Room Versions. D'on surt això?
Mira... El nom de Pirates Room Versions, a la vista està, nosaltres, tot el que envolta el món pirata ens encanta. Els pirates dels bons, no dels, de los violadores, asesinos y ladrones, no, només de lo bo. El que més ens agrada de la filosofia pirata és, que és una paraula que nosaltres utilitzem molt, és la llibertat. Nosaltres... ens agrada ser lliures, ens agrada poder fer sempre, absolutament sempre, amb respecte i educació, fer el que ens vingui de gust, i la paraula llibertat és que ens va perfecta i ens agrada molt. I Room Versions, pues, com el seu nom indica, pues perquè una mica l'eix principal en quant a estil de la banda és la rumba, i Versions és pues, perquè fem versions d'altres projectes o d'artistes que ens agraden i admirem.
He vist per aquí Alaska, no? Radio Futura... Feu versions de molts artistes diferents. Quins són els que més us agraden i en quin moment us poseu d'acord per decidir? Escolta, anem a fer una versió d'aquest artista.
La veritat és que el procés sempre és complicat, perquè, bueno, aquí, com l'ànima una mica dels pirates, som el Tito, el Ramon i jo, per una qüestió professional, no? Perquè el Lere viu a Màlaga i el Rubio treballa amb molta gent, no? I per una qüestió de temps, pues, no passa tantes hores al local d'assaig. I a l'hora d'escollir, pues, nosaltres fem una mica de llista, sempre... mirant artistes i cançons que a nosaltres ens diguin alguna cosa, que les lletres, evidentment, ens agradin, i no et diré que no, perquè sí que a vegades pensem que puguin arribar al públic. I sobretot pensem molt en temes que puguin funcionar en directe, no? Per exemple, fem The Final Countdown de Europe. Tampoc és que som molt fans, no?, de la cançó, però en aquest cas considerem que la melodia està feta per funcionar, no? I doncs és un dels punts al bolo, pues, que funciona molt bé, no? En aquest últim vídeo, Manel has de vivir, pues sí que fem una mica de repàs clarament, no?, dels 80, 90 de la música del nostre país, però, com has pogut escoltar, al mig pues, posem tecnotrònic. Sabem d'on venim, I volem que la gent sàpiga d'on venim, no? I és un punt, si no sé si has vist el vídeo o no, et recomano que el vegis, perquè tenim molt poca vergonya, i doncs aquí hem volgut treballar molt una mica la inclusivitat, no? De cop i volta, Tecnotronic és un rap cantat per un gitano amb una guitarra de pal i ballat per una senyora, amb respecte ho dic, també d'ètnia gitana, no? Després, de cop i volta, fem Alaska, Bailando de Alaska, i surten un pare i un fill d'ètnia africana, no? No sé, intentem abarcar pues, els màxims camps possibles i poder arribar a les màximes ànimes possibles. Mm-hmm.
Suposo que no deu ser fàcil tampoc fer, per exemple, una versió, ara deies, de Final Countdown, d'una cançó potser tan coneguda, no?, que tothom la té al cap i tothom sap com és. Suposo que deu ser difícil doncs, fer una versió i canviar completament, no?, una cançó que coneix tanta gent i que és tan famosa, no?
Mira, si hi ha algun autor de les cançons que toquem, li demano perdó, perquè nosaltres sempre fem una broma en directe, que és que estamos, no, nuestro fuerte es destrozar las canciones de los demás. I també fem una broma, que és que totes les cançons que fem són nostres. És mentida, són totes... Cap és nostre.
Cap és vostre.
Són totes versions. Sí que és veritat que passem moltes hores, eh? Hi ha molta feina d'investigació, hi ha moltes hores de provar, a vegades inclòs algunes que hem volgut afegir, no hem pogut, no?, per una qüestió d'harmonia o per una qüestió de patró rítmic, i no les hem pogut afegir, però sempre, pues, amb feina i carinyo i amor, pues, anem aconseguint una mica l'objectiu que ens hem posat.
Clar. Teniu gira? Heu fet concerts? Això ho sabem. Però teniu, per exemple, per endavant una sèrie de concerts, de cites amb el públic?
Tenim molts bolos. Vols que digui algunes?
És sí.
Que, la veritat és que jo al cap... ja soc vell...
amb ve baixa, no?
No, amb ve alta. Soc vell amb ve alta. Sí que tenim... Bueno, aquí a Barcelona, per sort, toquem molt al poble espanyol. La veritat és que...
Clar, com deies que som de Màlaga, que no podeu coincidir massa...
El Lere viu a Màlaga, sí. Mira,
deu ser complicat, també, això.
Sí, bueno, al final... estem buscant des de Blanco i Negro, que són la família nostra que ens ha acollit, des de Blanco i Negro estan buscant sponsor de Vueling o de Ryanair o alguna cosa així, per veure si ens paguen els bitllets, però de moment no ho hem aconseguit. Pues mira, ara tenim tancat pues Barcelona, com et dic, al poble espanyol hi ha un parell o tres de dates, després hi ha un concert benèfic a Luz de Gas el 5 de juny, després fem Mollet del Vallès, aquest Badalona, 7 de juny, 15 de juny Castellbisbal, 28... tenim molts, Hospitalet, treballem molt a Tarragona.
Sí, tenim una gira per endavant important.
Tenim una gira per endavant molt important i esperem que sigui encara més important, que per això tenim un nou fitxatge pirata, que és la nostra germaneta Sandra Rayo, que és l'encarregada de que la gira vagi creixent i que cada cop la gira sigui més enfocada a persones velles,
amb ve alta. I de què parla Maneles de Vivir? El nom de la cançó és, per exemple, alguna indirecta cap a tu, que et dius Manel o no?
Sí, mira, això. Com pots comprovar, nosaltres som molt de la broma, ens encanta riure i podríem estar tota... Bueno, no podríem, ens encantaria poder estar tota la vida somrient i fent carcajades, no? El tema de Rosendo, de Leño en aquest cas, no?, perquè encara era l'època que Rosendo anava amb la seva banda, es diu Maneres de Vivir. Vam veure que jo em dic Manel i que era un joc de paraules que ens agradava molt i, com t'he dit, i ens va fer riure molt, no? I... és com una mica una manera de dir Manel, has de vivir. Bueno, jo ho diré, jo ho explico.
Explica.
Amb confiança, no? Mira, nosaltres som músics, ens fem un fart de treballar, perquè això de que som músics i no levantamos a les 8 és un... que no levantamos tarde és una mentira. Ens fem un fart de treballar, fem molta oficina, no només fem els concerts i els assajos, sinó avui en dia ser músic comporta a... aprendre a dissenyar, aprendre a utilitzar els programes de gravació, o sigui, comporta moltes feines, moltes hores, i al final el que menys fem és viure, viure en el sentit de viure la vida, no? I doncs jo soy un aprendiz de padre, però realment m'agrada també viure. No és que sea un vividor, cuidado, no malinterpretis. No és lo mismo ser vividor que intentar disfrutar de la vida, no? I doncs vam trobar aquest joc de paraules i així es va quedar. Manel, has de vivir.
Us agraden els jocs de paraules? Molt. Fer versions, no?, també, i canviar les cançons típiques que tots coneixem i també posar-vos noms entre vosaltres, com ens has explicat. Us donem les gràcies, a tu, Manel, concretament, per haver vingut aquí a explicar-nos aquesta nova cançó, la gira que teniu per endavant i d'on surt Pirates Rum Versions. Us seguirem la pista i esperem que vagi molt bé tot el que vingui a partir d'ara. Moltíssimes gràcies.
Que guai, Marc. Moltes gràcies a tu, a la COPE, a tothom que us escolta i a la vida pirata en general, que sempre serà la vida millor.
A gaudir de la vida i a viure, no? Com bé diu la cançó. Gràcies.
Vale, gràcies a tu.
I ara volem parlar d'una sardana amb un punt de flow que ha arribat a les aules de l'ESO per apropar la dansa tradicional als més joves. Parlem de 4 centres de secundària de Premià de Mar, al Maresme, que han incorporat aquest curs l'aprenentatge de la sardana a través d'estils i ritmes més propers al públic més jove. Es diu Amb un xic de flow. Aquest és el nom de la peça, composada pel músic Xavier Pinyol i coreografiada pel percussionista i bateria de gossos Santi Serratosa. El ball incorpora els curts i llargs propis de la sardana tradicional, però també inclou passos de percussió corporal més propis de la música urbana actual. Sobre el tema en volem parlar amb el Xavi Pinyol, el compositor d'aquesta sardana i protagonista del projecte, qui l'ha liderat. Xavi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu?
Clar, parlem d'un ball tradicional, no?, com és la sardana, però alhora adaptada als joves amb coses i moviments, no?, músiques d'actualitat, no?
Exactament. Sí, estem parlant de la sardana, de la dansa tradicional, però també un món que està completament desconnectat amb la sardana i amb aquesta dansa, no? I, per tant, hem intentat fer una proposta, en aquest cas amb un xic de flow, una sardana per a cobla i percussió corporal, que intenti introduir, almenys apropar al jovent, a l'adolescent, als alumnes d'ESO, a aquesta sardana tradicional.
Una de les coses que dieu i que crida l'atenció és que, clar, si sempre es fa el mateix, sempre acabareu tenint el mateix públic, no? Llavors, una manera de que us pugueu apropar als més joves és intentar fer, no?, que la sardana sigui més coneguda i per això doncs adaptar-la en certa manera a la gent més jove per tal de que li cridi l'atenció, no?
Això mateix, l'objectiu de la proposta al final, si és veritat, no?, si sempre fem el mateix, sempre tindrem el mateix públic, no? I la qüestió és anar fent cosetes. L'objectiu principal no és fer sardanistes, no?, sinó que això, introduir, que els alumnes tastin la sardana, la coneguin i que marxin i que acabin amb aquest projecte amb un bon gust de boca, no?, amb una experiència emocional positiva. Perquè després, si tu tens una experiència emocional positiva sobre una cosa que no coneixes, llavors és molt més fàcil que t'interessis després exactament com es balla, no?, correctament, mm-hmm, aquella dansa. I aquest és l'objectiu, que els alumnes, els adolescents, tinguin aquesta experiència emocional positiva i que després potser sí que molta gent no s'interessarà, no?, per la sardana, però sí que donem la porta oberta a que hi hagi aquesta possibilitat. En canvi, si tu el primer contacte amb la sardana és desmotivadora, negativa, això segur que no t'interessaràs per la sardana. I aquest és l'objectiu de la proposta que hem creat en Santi Serratosa i jo mateix.
I en quin moment vau decidir començar amb aquesta iniciativa, començar a apropar la sardana als més joves, no?, aquests adolescents de l'ESO que estan revolucionats en aquestes edats?
Doncs mira, tot això ve per una experiència professional meva. Jo ara mateix soc mestre especialista de primària, però durant uns quants anys, 5 o 6 anys, he estat mestre especialista de música a l'ESO. No? Clar, jo també soc músic de cobla de fa 30 anys, compositor de sardanes, i tenia aquest interès de presentar la cobla i la sardana a l'aula. Però és que al mateix moment trobava que els alumnes d'ESO els veia tan desconnectats que ja m'intuïa que amb el material que teníem, els llibres, les fotografies antigues i el material que estava creat, ja és que ja no vaig intentar-ho perquè ja veia que el presentar una cosa que ja no mostra interès, doncs és possiblement un fracàs, no? I llavors d'aquí va dir, ostres, també en aquell moment en Santi Serratosa, que fa molts cursos de formació, tallers per a altres escoles, em venia a la meva escola a fer tallers de percussió corporal, res a veure amb la sardana, no? Però vaig veure que el taller de la percussió corporal o la percussió corporal en si era una eina que permetia treballar moltes coses, no? Des de ritme, estructura de les músiques, a escoltar noves músiques, i jo des de fora com a mestre em veia, ostres, en Santi Serratosa està fent, utilitzant aquesta eina que és la percussió corporal, i dic, jo estic interessat a treballar la sardana però no trobo l'eina, i llavors quan va acabar el curs li vaig dir a Santi, tu creus que això funcionaria? I sí, diu, ostres, doncs potser sí, i al final hem fet això, no?
Mm-hmm,
tot això ve a través d'una experiència professional meva de dir, vull treballar a sardana, no trobo el recurs, un recurs també molt competencial, que és al final com treballarem actualment a les escoles, als instituts, amb una tendència molt competencial, no existia aquesta eina, i tot surt d'aquesta necessitat de la identificació d'aquest problema i de haig de trobar un recurs.
Mm-hmm.
I tot això, i això fa uns quants anys que ho teníem en ment, però també s'ha de dir que han jugat molts altres factors, no? Un 75è aniversari de l'entitat de sardanista de Premià, jo soc de Premià de Mar, que van encarregar doncs, activitats per poder celebrar aquesta celebració. Doncs mira, podem també aprofitar la celebració per fer arribar la sardana als instituts, i també un ajut econòmic d'Innovem per part de Som Sardana, Confederació Sardanista.
Clar, s'han ajuntat molts factors, no?, que han acabat doncs, per impulsar aquesta iniciativa. Sí que és cert que ara comentaves, no, que ets de Premià de Mar, i justament són aquests quatre centres els que han incorporat aquest curs l'aprenentatge de la sardana. No és casualitat de que siguis d'aquí i s'hagi implementat aquí, no?
No, bueno, els amics de sardana doncs em van demanar, Xavi, tu que produeixes espectacles sempre, a part de ser músic, doncs també produeixo, no?, espectacles que promouen la sardana i la cobla fora del seu àmbit habitual. L'any passat em van preguntar quines activitats creus que podríem fer per celebrar el 75è aniversari, no? I els vaig dir que està molt bé, dir que podem fer el típic tradicional concert de sardanes relacionades amb Premià, però també és una bona excusa per obrir la sardana a nous públics, no? En aquest sentit, alumnes d'ESO, i també hi havia una altra proposta per alumnes de primària, no? I sí, em van fer cas, i mira, és aquest factor que han trobat un lloc, com vam dir, ei, doncs això ho han de fer tots els instituts de Premià, ho vam proposar, hi ha hagut molta bona acollida, realment.
Com ho han rebut? Dius que hi ha hagut bona acollida, però en un principi, per exemple, quina va ser l'actitud o la rebuda per part de tots aquests adolescents?
Bueno, primer, la rebuda per part del docent, no? De dir, ostres, una sardana amb una percussió corporal, ostres, això sona molt diferent, no? A més, que no és una sardana que ja estava composta i, mira, m'ha agafat una sardana qualsevol, o de... no, una sardana ha fet expressament per l'ocasió, no? Jo, en aquest sentit, vaig composta sardana, però ja pensant una mica en, no sé, el cant de tenora, el cant principal, sona una mica bachata, no?, que és un ritme que escolten molt els adolescents, no? En el començament del curs també hi ha una mica que intenta, no és un reggaeton, però intenta aproximar-se, no? O sigui que ja des del punt musical ja intenta atraure. I el primer que quan ho expliques als professors, ostres, que diferent, no? A veure, que nosaltres ja teníem uns materials, uns vídeos tutorials, i que ja ho veien. Clar, al darrere també hi ha en Santi Serratosa, que a nivell pedagògic, bueno, en Santi Serratosa és molt conegut a nivell d'instituts d'escoles, perquè és un dels promotors d'aquesta eina de percussió corporal, no? I entre veure els materials, entre escoltar la sardana i tot plegat, i encendir el nom de Santi Serratosa al darrere, doncs ja els professors deien, ostres, això ho volem fer, no? I primer això, no?, que molt bona acollida per part del professorat, no només el de música, sinó també d'altres matèries com poden ser educació física, i llavors, doncs, les primeres experiències, doncs, ens parlen de molt bé, que l'alumne, sí, que veia que la sardana era una cosa molt llunyana, però que s'ho ha passat bé, i que s'ho està passant bé amb els curts, amb els llargs, que la sardana conté els curts i els llargs, però també ho barregem amb percussió corporal, i ha sigut una manera diferent, lúdica, sobretot, per apropar-se a una cosa que fins ara els era molt llunyà, com era la sardana.
Mm-hmm. Van aprenent, els hi va agradant, cada cop ho veien millor.
Cada cop ho ballen millor, cada cop s'ho passen millor, i al final el que es tracta és això, no? De veure i de, ei, que a l'aula estem treballant la sardana, que no és una cosa tan llunyana com ens semblava, i que al final també, doncs, algun alumne ha comentat, és que ja no, ja deixem de, o sigui, fem flauta, fem ritmes, fem teoria, però també ballem, i en aquest cas ballem la sardana i d'una forma lúdica i divertida, no?
Clar.
Al final és aquest l'objectiu, apropar-nos a introduir-los, però amb això, que s'ho passin bé, sobretot.
Mm-hmm. I que no es perdi, no?, una tradició, un ball tradicional com és la sardana, no?, que passi de generació en generació, encara que sigui adaptada, doncs, a l'actualitat, a una altra forma, i s'acabi mantenint, no?
S'acabi mantenint, i també que, sobretot, que si veuen una ballada de sardanes, que cada cap de setmana hi ha ballades de sardanes en els nostres pobles, doncs que els hi creï l'atenció, no? De, ostres, a veure, hi ha sardanes, vaig apropar-me, a veure, allò que vam fer a l'escola, a veure, ostres, a veure, ho vaig a provar, no? Almenys que no marxin corrents i diguin, ostres, hi ha sardanes, marxem corrents. No, no, tot al contrari, aquest és l'objectiu. Que és una mica com el que ens ha passat, i per sort, amb el Coti per Coti, amb els tiets, no?
Exacte.
Que jo com a músic sí que m'adono que hi ha més gent que s'apropa. Potser no ballar, que sí que hi ha gent que ho balla una mica més, o que ho intenta, però almenys gent que s'apropa i que mira i es posa darrere les llenes intentant ballar, no?
Mm-hmm.
I al final és això, que creï més atenció i que uneixi una mica i que creï una mica més d'interès.
Exacte.
Després veurem si ballen més o menys, o si hi ha més balladors o menys, no? Però despertar aquest poquet i aquest interès, sobretot en els adolescents, que estan tan desconnectats amb la tradició en general, no?
Exacte. Doncs Xavi Pinyol, compositor de la sardana i protagonista d'aquest projecte, no?, aquest lideratge per part del projecte a les aules de Premià de Mar, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per apropar aquesta tradició i aquesta sardana als més joves, i segur que els hi agrada i van ballant per allà amb tot el que faran a partir d'ara.
Segur que sí, perquè les primeres experiències, ja només les primeres, ja ens diuen que sí. I llavors només comentar dues cosetes, que això ha estat gràcies, primer, ho han creat entre Santi i jo, també ha estat gràcies, com us deia, no?, amb amics de la sardana de Premià, que hem trobat l'espai, el lloc i el temps per aconseguir-ho, però també, sobretot, també per un ajut econòmic rebut de la línia econòmica d'Innovem per part de Confederació Sardanista Som Sardana, no?
Mm-hmm.
Que tot això no només ha estat una idea, sinó que és fruit de moltes coses.
De molta gent. Doncs sí. Gràcies, Xavi, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
I un dia més, moltes gràcies per la vostra atenció. Fins aquí l'actualitat d'aquesta setmana. Nosaltres tornem, com sempre, el proper cap de setmana i us desitgem que acabeu de passar un molt bon dia.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
No sé si el matrimonio Kellogg estaba entregado a la ciencia todo lo que daba o directamente estaban locos.
El experimento es tremendo. Estamos en los años 30. Era un profesor de la Universidad de Indiana, profesor universitario de psicología, y se le ocurrió que sería un buen trabajo, una buena vía de especialización, poder estudiar animales y humanos.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando, además, de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
y Expósito.
No hay cifras oficiales de cuántas personas viven sin papeles en España. Hay estimaciones que hacen las organizaciones que les ayudan. Cáritas calcula que en este momento habría 500.000 de migrantes en esta situación, de ellos en torno a 150.000 menores de edad. Menores como Papa Seydou Dieng, que llegó a nuestro país desde Senegal cuando...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
COPE Cataluña y Andorra.